Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Vaja, comencem una nova jornada, un nou dia i un nou espai matinal com és aquest, La Calaixera. De veritat, un plaer ser-hi. Dimecres 12 de març, edició número 3738. I això, la intenció d'acompanyar-vos fins a les 12, fins al migdia, quan passem 2 minuts a les 9, i són aquestes gairebé 3 hores diàries buscant una bona estona de ràdio, sense anar més enllà, ràdio senzilla, propera, sobretot comunicació de proximitat i amb tot el rigor possible. Si voleu participar i dir qualsevol cosa, voleu opinar en qualsevol moment, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 638 58 99 88 o un correu electrònic calaixera@rtp-elvendrell.cat. I moltes coses preparades per avui, com no? Per començar, i sempre és així, la previsió del temps amb en Mar Rodero, una primera cançó que ja hem escollit, que escoltarem per posar ritme. Anirem a l'actualitat i a les notícies destacades, als esports, amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. Ja un apunt habitual a cada hora en punt, en principi, i després del butlletí, d'aquest primer butlletí de les 10. Segona part de Calaixera i més qüestions. Cada 15 dies, tot aquest esperit musical que ens apropa Antoni Gallardo des d'Un matí a l'òpera. I també, com ja és habitual, cada setmana Connecta 14, aquest espai en col·laboració amb Televisió El Vendrell, amb aquesta casa, un espai conduït i dirigit per la nostra companya Sílvia Martínez sobre diferents aspectes de la comarca. D'aquí aquesta connexió als 14 municipis del Baix Penedès. Avui volem parlar-vos d'energies renovables a través de l'empresa pública energètica. La Sílvia ha pogut parlar amb una de les seves responsables. També destacarem l'agenda, l'activitat cultural. A les 11 actualitzarem les notícies i encara ens quedarà, com no, una tercera i última hora. Aquest punt avui l'encapçalarem amb la presentació d'un nou llibre. Demà dijous a la biblioteca es presenta Ocho Pecados. És un llibre de Julià Bretos, però compta amb la participació de la Nati Castejón, perquè, de fet, la seva història, que parteix d'un primer llibre, és a dir, és la segona part d'una novel·la molt interessant, novel·la històrica amb tocs de misteri, i del qual el seu personatge principal té certa vinculació al Vendrell, i per això el seu autor va passar per l'arxiu comarcal per desenvolupar i per documentar aquesta novel·la, i per això la Nati és també protagonista en la presentació d'aquest llibre. De fet, en parlarem de tot plegat amb la pròpia Nati Castejón, però també amb l'autor del llibre, en Julià Bretos, que ja vam parlar en la primera novel·la anomenada La dama sin rostre. No sé si ho recordeu, una història, això, amb tocs misteriosos i reals, d'una dona que va deixar una gran fortuna per la construcció de la Sagrada Família d'Antoni Gaudí. Després ho acabarem d'explicar. I acabarem, com no, amb participació i trucades, que no faltin pels canals habituals, que ja hem dit. Podeu fer-ho a WhatsApp, al correu electrònic, però sobretot al telèfon de directe, que a partir d'aquella franja estarà operatiu, el 977 15 70 69. I bé, bàsicament això, ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
La Calaixera, un programa unicat de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtbalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Sempre pendents del temps per començar la previsió i tot allò que ens explica en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Molt bon dia.
Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
Tenim sol avui per començar.
Sí, solete. A veure què és el temps dura, perquè ahir també va anar una miqueta car de veure, tot i que, com dèiem, hi hauria possibilitat algunes pluges, i van arribar, de forma molt discreta, això sí, però van arribar i es van passejar per la zona nord de la comarca, bàsicament per l'àrea del Montmell. Avui, en principi, no ha de passar, tot i que no deixem de banda aquesta variabilitat. No acaba de fer net del tot, perquè tenim inestabilitat a prop de casa nostra, sistemes frontals que s'acosten, i tot plegat fa, doncs, que hi hagi aquest dinamisme en l'atmosfera. Per tant, avui qualificaríem el dia de variable, no pas inestable, però sí variable. Per tant, avui un dia variable, en què alternaran el sol i els núvols durant bona part de la jornada, amb unes temperatures contingudes, moltes màximes situades entre els 14, 16, com a molt 17 graus. Per tant, suaus al punt del migdia. I pel que fa a la situació marítima, també força tranquil·la a tots els quadrants del Baix Penedès.
Perfecte. Actualitzem temperatures, Marc?
Ara mateix tenim 9 graus al Vendrell, en tenim 9 també a Cunit. Bona part de la franja costanera està en aquest llindar, entre els 8 i els 9 graus, una miqueta més baixes cap a l'interior, amb els 8 de la Bisbal o els 8 també de l'Observatori de l'Arboç.
Perfecte. Seguirem ben pendents. Marc, moltíssimes gràcies i fins demà.
Fins demà. Bon dia.
Bon dia. És sempre aquesta previsió inicial per començar a calaixer la informació de servei, com ens agrada anomenar-ho, però també podeu trobar l'actualització d'aquesta informació meteorològica en els diferents punts de notícies d'aquesta casa, en ràdio i en televisió, sempre amb en Marc Rodero.
Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
Segueix l'aniversari i la celebració dels Amics de les Arts en el seu 20è aniversari al Panorama Musical, presentant cançons clàssiques amb col·laboracions. N'hem escoltat moltes, però és que això, ho van donant a conèixer en comptagotes, i això està molt bé.
És impossible.
La darrera que han presentat és aquesta que ja sona. Els Amics de les Arts, amb la veu profunda d'en Roger Mas. Et vaig dir...
Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat. Tu vas sopant teories en silenci, però de calaix és un cas de deserció. Vol estar lluny i amagat per quan comenci a dir-t'ho tot. Per això hi ha un gos que està odolant,
i per això els ocells esperitats
ara volen baix fent gargots a l'aire. El poder secret dels animals
en sumar el perill que es va acostant,
queda escrit el pròleg de la catàstrofe.
Devia guardar per tu tot.
Et vaig dir
quina veu, la d'en Roger Mas, ja la coneixia més sobradament, però queda molt bé amb aquesta cançó dels Amics de les Arts. Et vaig dir, la cançó, mira, per començar avui d'aquesta manera una mica, en certa manera, més tranquil·lets, sense pressa, però sense pausa. En directe i en proximitat al 107 en Bou de l'FM.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 12 minuts. Notícies. El Vendrell viurà aquest dissabte un acte molt especial amb la col·locació de les 10 llambordes que serviran per homenatjar 10 veïns de la vila que van ser deportats als camps d'extermini nazi durant la Segona Guerra Mundial. Després d'un llarg procés, les llambordes de la memòria ja han arribat a la capital del Baix Penedès. Joan Mallofrenin, Pere Requesens Riambau, Joan Bellver Tosquelles, Josep Rius Fortuny, Joan Aliau Vilanova, Rafael Manuel Gené Borràs, Jaume Socies Figueres, Jaume Tous Salvó, Salvador Esbertit Forcada i Joan Aliau Tordiu. Així en feien referència en el moment de rebre aquestes llambordes per part de l'Ajuntament, l'alcalde Kenneth Martínez i la regidora de Participació Ciutadana, Mariona Figueres.
Estem parlant de persones que van patir, van viure una de les, segurament, de les pitjors experiències, com a mínim, del segle XX, que és passar pels camps d'extermini. Ningú es pot imaginar segur el que va ser allò, ni voldríem, i sobretot no volem que mai torni a passar. Ha sigut un trajecte llarg, finalment, doncs, aquí tenim les llambordes, les Stolperstein, que seran l'homenatge a la presència física davant del que eren les cases de molts d'ells, doncs d'aquest record, d'aquest homenatge.
Bueno, l'acte del dissabte dia 15 comença a les 9 del matí amb l'itinerari i la col·locació de les diferents llambordes. Tenim 9 parades, que hi ha dues llambordes que van a la mateixa ubicació, i després, tot seguit, doncs a les 12 a Plaça Nova es farà l'acte institucional, que podrem comptar també amb la presència del president de l'AMICAL, el Joan Calvo, amb la presència del director de Memorial Democràtic.
Les llambordes són obra de l'artista alemany Gunther Demming. Des de que es van posar de les primeres el 1996 a Berlín, s'han estès per tota Europa, en el que representa el projecte descentralitzat de la memòria més gran del vell continent. Cadascuna d'elles són peces úniques i estan fetes a mà, i amb aquest gest de respecte i humanitat que vol constatar amb l'exterminació industrialitzada que feien els nazis. Així en feien referència a un dels nets dels deportats, com és en Pere Mercè, net d'en Pere Requesens. Però també en parla la Maria Penya, que és historiadora vendrellenca.
El que fa és retornar la dignitat a les persones. Si pensem que el meu avi i la resta de veïns que van marxar del Vendrell tenien un nom, tenien un cognom, i van anar a parar contra la seva voluntat en uns camps d'extermini. No cal parlar de concentració, eren camps d'extermini. Alguns van poder tornar, altres no. Però el primer que feien era desposseir-los de la personalitat i marcar-los un número al braç, o allà on fos, o aquí el pijama, que en deien, no? Jo crec que el fet de que col·loquem les llambordes amb el nom i els cognoms els retorna la dignitat i deixem de pensar i de pensar en ells com un número.
Bueno, aquestes són les 10 primeres, però és veritat que en realitat hi ha 17. Per tant, han arribat les 10, la idea és que arribin més, i bueno, també obrir una mica, no, la porta, que potser hi ha més, i per això és tan important fer aquests actes i aquesta investigació i aquesta memòria, perquè no es podem deixar ningú pel camí.
Al Vendrell, la iniciativa remunta al febrer de l'any 2019, quan el grup municipal de Son Poble va portar aquesta proposta al ple. Aleshores, el regidor era l'Alfredo Valdivieso.
Que no és un final tampoc, perquè hi ha moltes persones més que, a part de que van estar a camps de concentració, sí que van patir exili, van patir repressió. Aquestes persones van patir la repressió franquista, la repressió a França, i hi ha moltes persones anònimes que no estaran a cap llista, que hem de continuar reivindicant la seva història, que el Vendrell.
Fins ara, a tot Catalunya ja s'han posat més de 500 llambordes que reten homenatge a aquestes víctimes del nacionalsocialisme. Les del Vendrell seran les primeres Stolperstein que es posen al Baix Penedès. A banda d'això, però també amb un gran esperit de reivindicació, una quinzena de persones s'han concentrat aquest dimarts al migdia davant de l'Ajuntament del Vendrell per fer un minut de silenci per rebutjar l'últim crim masclista que hi ha hagut a Catalunya. La víctima, una veïna de Blanes, de 36 anys, que va ser trobada en un pis de la localitat de la Selva. Els Mossos d'Esquadra van detenir la seva parella per un presumpte homicidi domèstic. Més qüestions, altres notícies destacades. Un problema informàtic ha complicat aquest dimarts el funcionament de la ITV de Bellvei. Un problema que ha fet que les persones que portaven els seus vehicles a la revisió haguessin de portar documents acreditatius que amb el sistema informàtic ja queden acreditats. Tot plegat ha ocasionat esperes de fins a més de 2 hores per a les revisions tramitades i pagades prèviament a través d'internet. És el cas de la Cristina o en Juan José.
Que resulta que et demanen ara, com que no tenen un error informàtic, et demanen doncs els documents per a mà, és a dir, la pòlissa i el seguro de lo que és el rebut del cotxe. Clar, avui en dia està tot ja formatitzat totalment i això no hi comptes. Llavors hi ha gent que ha hagut de marxar, anar a casa, agafar coses, moure les seves vides, tornen i a més doncs per unes dades que potser ells no els hi configuren, doncs, després d'haver fet un altre cop molta estona de cua, doncs els hi fan marxar, vull dir, i ja et dic, he vist gent emprenyada, he vist gent molt indignada.
I es veu que s'ha penjat la pàgina de la DGT, aleshores des de l'ITV no poden comprovar si té seguro o no tens seguro. Aleshores estan demanant el seguro i a més la pòlissa, que això ja està obsolet, o sigui, una pòlissa no es porta mai a un vehicle. Estem parlant millor una pòlissa que porta 20 pàgines, o sigui, que és algú que no es porta al vehicle. I ja dic, he estat 2 hores aquí esperant i demanant papers i papers i papers i al final he aconseguit que passa a la ITV.
Han estat molts els ciutadans i ciutadanes que han patit aquest problema, que també ha desbordat la feina de treballadors i treballadores de la ITV de Bellvei encarregats de tramitar aquestes revisions. El Baix Penedès és una comarca que creix i ho demostra l'increment d'operacions de compra-venda d'habitatge a la comarca, que l'any passat va ser d'un 18% de l'obra nova i del 12% de la segona mà. En canvi, l'any passat es va començar a construir a tota la comarca 208 habitatges, els mateixos que l'any 2023, però amb un increment de preus. Són dades de l'Associació de Promotors de Catalunya. Aquest estudi de mercat immobiliari demostra que de mica en mica l'oferta immobiliària s'ajusta a la demanda. Cal destacar que el Baix Penedès es van construir l'any passat 208 habitatges, com ara dèiem. Cunit i Calafell són els municipis amb més obra nova iniciada. A Calafell es van començar a fer 75 habitatges i a Cunit 73. Una dada que explica com s'han incrementat els preus de l'habitat al Penedès. Per una banda, la vivenda nova, de 91,8 metres quadrats, el preu pot arribar a ser de 378.966 euros. La causa d'aquest increment, segons responsables de l'associació, és l'acumulat d'ençà de la pandèmia i els efectes de l'economia de la guerra d'Ucraïna. I altres aspectes, la xarxa vendrellenca proposa solucions concretes a les moltes mancances de comunicació ferroviària de la comarca. La primera reclamació és que per la R4, la línia d'interior, passin 2 trens cada hora. L'entitat reclama que els trens de la R2 Sud tinguin capacitat per portar tots els viatgers que la usen. També es proposa que l'estació de Sant Vicenç de Calders sigui origen de la R8 per prestar servei directe entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Catalunya. Una altra reivindicació és que els trens de la RT2 utilitzin els trens accessibles a tothom, cosa que no passa, i que es millori l'estació de Sant Vicenç de Calders tenint en compte el gran nombre d'usuaris que hi passen. Per altra banda, la xarxa vendrellenca demana el cessament immediat dels responsables directes d'Adif, Rodalies i Renfe a Catalunya i també del secretari d'Infraestructures Manuel Nadal per la situació insostenible viscuda els últims mesos al servei ferroviari. Tornem cap a l'Ajuntament del Vendrell. L'alcalde ha donat la benvinguda a 3 joves que s'incorporen a treballar a l'Ajuntament dins el programa de garantia juvenil del Servei d'Ocupació de Catalunya. Ho faran els departaments de Persones i Coneixements, Turisme i Ocupació.
dintre d'un programa que ja portem anys que col·laborem amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, que és el de les primeres oportunitats. És a dir, justament persones que fa relativament fa poc han acabat els seus estudis postobligatoris, ja siguin universitaris, ja siguin d'FP superior, en aquest cas estem parlant de graus, de persones que han acabat la seva formació universitària, i que entenem que pot ser una primera oportunitat d'entrar evidentment en el món laboral, i en aquest cas amb l'administració pública. A vegades no tenim massa en compte l'administració pública per com a sortida professional, sobretot per aquells o per segons quines formacions, quines titulacions, doncs busquem més l'àmbit privat, i evidentment és correcte i perfecte, però l'administració pública també necessita bons professionals joves que tinguin ganes de primer d'aprendre i després evidentment doncs treballar i desenvolupar la seva vida laboral, professional en l'administració pública, que és molt gratificant en tant en quant doncs són serveis públics, són serveis a la ciutadania.
La veritat és que estic aprenent molt, perquè al final d'administració pública la carrera sí que en fas, però és molt diferent a la pràctica, molt diferent. És molt més interessant, la veritat. Jo no esperava que m'agradés tant. Crec que les meves companyes també m'estan ajudant molt a que m'agradi la feina, a treballar a gust.
He après molt gràcies per aquesta oportunitat a l'Ajuntament del Vendrell, i una mica doncs gràcies al suport i també tot el que és aquest suport que m'han donat les companyes i també tota la gent que forma part de l'eina per poder aprendre moltes més coses en el que és en aquest sector d'ocupació.
I estic al Tavares, a un edifici que és Museu Sala de Fires i Congressos, també gestionat per l'eina, i m'està agradant molt, estic aprenent bastant. Estic també gestionant diferents esdeveniments i congressos que es fan al Tavares, és algo que encara no havia fet en el sector turístic, i res, m'estic aprenent molt i m'està agradant.
Ràdio El Vendrell, ens trobaràs aquí al 107.1. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Les 9 i 24 minuts. Més informació, sempre en aquesta primera part de Calaixera també posem l'accent als esports. Una feina d'en Jordi Grey.
Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol sala i ho fem amb derrota de l'Espai Cilera Vendrellenca per 2-5 aquest diumenge al Pallons del Guimarà contra el Futsal Altafulla, en un partit que, bé, malauradament, doncs, es va semblar molt a d'altres que ja han vist aquesta temporada, amb un Altafulla que marxava al descans perdent per 0-2. A la segona part, l'Espai sí que reaccionava i se situava amb l'1-2, però quan semblava més a prop l'empat, l'Altafulla, que es tornava a escapar amb l'1-3, i finalment anotava dos gols més per sentenciar el partit. Per parlar de com ha anat tot plegat, doncs, com sempre, tenim a l'Albert Gené. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, malauradament, doncs, un altre partit que bé, doncs, es torna a escapar als 10 minuts, eh?
Sí, la veritat que aquest, a diferència dels últims, vam començar perdent, i, bueno, al final ens passa el mateix una mica de sempre, que sembla que un gol ens faci molt de mal. Tot i així ens vam poder apropar amb l'1-2, però sí que és veritat que quan ens vam marcar el tercer, el 3-1, em sé que va fer bastant de mal a nivell moral de tot l'equip, perquè justament la segona part vam sortir molt bé, els primers 10 minuts de la segona part vam jugar molt bé, i llavors a partir d'aquest tercer gol sí que ja, bueno, va tornar a passar el mateix, desconnexions i, bueno, el de cada partit.
A més, bé, doncs, aquesta ocasió, no?, doncs, havíeu pogut, doncs, tenir una setmana més per intentar, doncs, esborrar fantasmes, però bé, sembla que de moment, doncs, això, doncs, no acaba de ser així, no?
Sí, a veure, al final, bueno, sabíem què podia passar, o sigui, al final quan vas portar una dinàmica d'estar molt a prop d'aconseguir la victòria, llavors, bueno, al final costa també mantenir de moral alta tots els partits, i clar, un partit com el d'ahir, que veus que, bueno, que te'n vas 3-1 i dius, ja veus que no et remuntaràs, Llavors, simplement, bueno, és seguir intentant-ho igual i sabem que arribarà. L'únic que ara tenim un calendari aquest mes una mica difícil, però bueno, ho intentarem igual.
Ara ja toca pensar el primer partit, que serà aquest diumenge a 2:15 a la pista del Salou B, que és un dels equips que està lluitant per l'ascens, que doncs, només ha perdut un partit de tota la temporada. I per tant, bé, evidentment, doncs, com deies, no? Ara el calendari comença a fer pujada i segurament és el desplaçament més complicat que us queda, però bé, potser doncs, un partit del que, no, del que teniu més a perdre que més a guanyar que a perdre, doncs qui sap, potser aquí doncs, potser sí que arriba la sorpresa, no?
Sí, sí, o sigui, ja ho venim parlant des d'ahir entre nosaltres, sabem que ara tenim el partit del Salou, tenim la setmana que ve el líder i la següent tenim el tercer, o sigui, tenim els tres de dalt, els tenim tots seguits. Sabem que seran partits difícils, però sabem que els hem de lluitar igual. O sigui, al final, no sé per què, sempre acabem jugant millor contra els equips de la part alta que contra els de la part baixa. Llavors, ho seguirem, ho intentarem i, qui sap, el futbol és qüestió de ganes i en això no ens faltaran.
Doncs perfecte, Albert. Esperem que així sigui. Moltes gràcies i molt sort per aquest partit.
Sí, moltes gràcies a tu.
Albert Gené, capità de l'Espai Cilira Vendrellenca, valorant aquesta derrota per 2-5 contra l'Altafulla. I ara, com diem, comença aquest Tourmalet. Diumenge, 12:15 del migdia, a la pista del Salou B.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 1:45 del migdia i a 8:00 del vespre.
Dels esports, anem cap a les portades. Les principals portades dels diaris avui dimecres 12 de març. Començant pel diari de Tarragona. 205 milions per al magatzem de CO2 de Repsol. La Comissió Europea subvenciona Tarraca 02, un magatzem de diòxid de carboni davant de la costa de Tarragona. És un dels 77 projectes de la descarbonització del continent. Sobre el caos ferroviari, els alcaldes de l'interior demanen tenir veu en el disseny de la via de mercaderies. Algú hauria d'explicar-nos algú i concretar com ens afectarà, paraules textuals dels alcaldes. A Tarragona, el tancament d'una guarderia descobreix la crisi del sector. 2 de cada 3 està en risc de tancament. I en música, en jazz, Neus Plana, la tarragonina que conquista amb 12-12 el premi al millor disc revelació. I sobre els ports, esports, heroi amb patins, avui podeu trobar una entrevista a Martí Casas, golejador de la Copa d'Hockey. Canviem de portada des del diari Ara. Ucraïna accepta l'alto el foc total i Trump reprèn l'ajuda militar. Els Estats Units traslladaran la proposta de treva de 30 dies a Rússia, que ara té la pilota a la seva taulada. I a quarts de la Champions, amb alegria. El Barça es va imposar ahir a Montjuïc, el Benfica, en el partit de tornada, en un enfrontament en què va demostrar una clara superioritat. I Washington torna a tensionar els mercats amb una nova amenaça d'aranzels al Canadà. I ja acabarem parlant de La Vanguardia. El Barça allarga el seu somni per 3-1. Els Blaugrana derroten el Benfica i jugaran als quarts de la Champions. I també com a informació destacada, els Estats Units reprenen l'ajuda militar a Kiev, que accepta una treva d'un mes. L'actualitat i la informació en aquestes portades, que com sempre expliquem, ens ajuden a acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Doncs va, de ple tot aquest contingut que ara explicàvem, sobretot aquesta secció quinzenal, anomenada Baix Penedès Empresa, en col·laboració amb l'AFEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Mireia Tablada, molt bon dia.
Bon dia, Pere, com estem?
Molt bé, i tu, com estàs?
Bé, estupenda, sí? I rodejada de grans dones.
Que bé. De fet, ara ho deia bé, eh? Ens centrarem, això, en la commemoració, en certa manera, sí, del 8 de març, i sobretot aquest Dones d'Empresa que veu celebrar, si no m'equivoco,
Dijous,
sí, dijous. I amb la cara ja t'ho he vist, abans m'he equivocat, doncs. El dijous dia 6 va ser la celebració d'aquesta trobada ja habitual i des d'aquest nucli potent que són les dones d'empresa de la FEC,
Exacte.
Una mica anirem per aquí, avui?
Sí. Parlarem, bueno, tenim aquí, bon dia, la Sílvia Richarte. Ella és gerent de Talentum de la zona de Garraf i Penedès i és la primera empresa de selecció de personal que té més oficines i que es basen en el tema d'acompanyament de qualitat amb experts consultors, no?, per trobar aquesta cerca de talent. Avui parlarem una miqueta d'aquest talent femení, també.
Molt bé. Que bé.
I després també tenim a la Silvina Romero.
Hola.
Hola, bon dia, Silvina.
Bon dia.
Ella és filmmaker i fotògrafa corporativa i s'ha creat una miqueta a si mateixa, no?
Podem
dir això, no? Sí. Obrint-se també el que són a les xarxes socials per donar una miqueta de consells als seus seguidors sobre vídeo, sobre so, la imatge
corporativa. Creació de continguts.
Molt bé, doncs elles són les dues.
Que bé. Bon dia. Doncs bons temes. Bon dia a totes, per suposat. Ara us coneixerem una mica més en profunditat, però amb aquesta vinculació important que ens deia la Mireia, per una banda crec, no?, conèixer l'expertesa d'una experta en relacions, no?
Sí.
No m'agrada, relacions humanes, està canviant, no? Com ho hem d'anomenar ara, Sílvia?
Bueno, això va per tendències, llavors ara sí que es diuen departament de persones.
Va, exacte, perdó, veus? És veritat.
Abans es deia recursos humans.
Recursos humans, això mateix.
Sí, va començar per administració de personal, després va dir recursos humans i ara estem en departament de persones.
Sí, veig que estàs molt d'acord amb aquests canvis, doncs, Sílvia?
Bueno, saps què passa? Que tot depèn de l'empresa.
Ja. I a vegades és això, són per modes, no? Intentar trobar certes etiquetes que a vegades, no? Hem d'anar més enllà de les etiquetes en moltes ocasions. Doncs el que dèiem, la importància de conèixer aquesta expertesa, aquesta contractació que ara en parlarem, i l'exemple d'una emprenedora. Silvina, tu ets emprenedora.
Sí, totalment. 100%.
Fantàstic. Comencem per la Sílvia?
Sí, jo començaria una coseta breu.
Vinga,
que
sisplau.
El dijous vam presentar el primer informe sobre la situació de la dona a la comarca del Garraf.
Oh, important.
Que és un informe que volem ampliar a les altres comarques del territori.
Val.
I llavors jo crec que ho lligaríem una miqueta amb la Sílvia, que ella ens pot ajudar amb el tema de... Vam veure que el concepte de sostre empresarial respecte a les dones encara té una existència bastant important i potser la Sílvia ens pot ajudar una miqueta amb aquest tema.
Bueno, jo crec que dintre de tota aquesta trajectòria que les dones, no?, amb la trajectòria professional, jo crec que hem fet molts passos, vull dir, estem avançant moltíssim, però encara ens queda molt camí per recórrer, no?, perquè de l'informe de la federació doncs veiem que, bueno, que només un 30% de les dones arriben a puestos d'alta direcció. Llavors és un punt que, bueno, que jo crec que evidentment és millorable, millorable.
És el sostre de vidre,
correcte,
no?, que sostre de vidre ha anomenat.
Les secs de les dones encara a posicions de lideratge, doncs costa ostres, moltíssim.
Costa de... No que costi de creure, m'enteneu-me, és a dir que, ostres, que és preocupant que encara avui en dia, en ple segle XXI, 2025, etcètera,
correcte,
encara aquestes dades siguin tan escandaloses, perquè fa a igualtat.
Correcte. Bueno, s'estan fent moltes accions,
Sí.
S'estan fent, doncs, els plans d'igualtat és una manera d'obligar, diguem, a les empreses i fomentar que hi hagin dones i que hi hagi aquest equilibri, no?
Sí.
Però, bueno, encara hi ha molt... Encara ens queda molt camí per recórrer, jo crec.
Bueno, és que una dada destacable no era que la filiació femenina és molt més alta que la masculina, però que això no equival al que són, al final, a les oportunitats laborals,
correcte,
no?, de millora i de creixement.
Sí.
Com treballeu vosaltres a Talentum amb aquest aspecte sobre...
Bueno, nosaltres de Talentum justament som a la inversa, no? Perquè és una empresa que tenim un percentatge elevadíssim de dones. Vull dir, sí, és veritat que estem...
Bé.
Però bueno, jo crec que també una mica pel sector, no? Vull dir, hi ha sectors, com veiem amb l'informe, que hi ha sectors que estan més masculinitzats i uns altres que no.
Val.
Justament, el punt, clar, nosaltres com que som una empresa molt enfocada a recursos humans, sí que és un sector que està molt feminitzat i hi ha moltes més dones. No? Per això la meva empresa no és un exemple, perquè justament estem amb un 70% de dones, no?
Però
altres empreses.
Avui en dia, en qualsevol procés de contractació de qualsevol empresa, ja no es té en compte el gènere.
No, per res.
No? Això sí que podem estar...
no es té en compte. Val. El que passa que la realitat, quan tu fas un procés de selecció, és que depèn del sector, tu poses un anunci i busques personal qualificat, i llavors depèn del sector, és que no en trobaràs.
Ja.
Sí? Vull dir, jo vinc del món de la construcció, perquè jo és que justament vinc d'empreses molt masculinitzades.
Sí. Clar, clar.
Perquè vaig començar amb una empresa d'instal·lacions de manteniment elèctric i mecànic i també, que quasi tot eren homes, i després he estat molts anys amb una empresa de construcció, amb la qual és un sector que ronda el em sembla que estàvem ara l'any passat al 17%.
Ostres. Clar, és un fet cultural, entenc, doncs.
Correcte.
No? És un fet cultural.
Llavors,
perquè avui en dia hem d'entendre, i crec que és així, és a dir, o tot aquesta igualtat hauria d'arribar, és a dir, qualsevol dona hauria de treballar d'allò que volgués.
Correcte.
Sense cap tipus de limitació,
sí,
ni física, ni el que sigui. I avui en dia la construcció està... Vull dir, perfectament assequible per qualsevol dona.
Correcte, però no n'hi ha. Vull dir, tu busques un encarregat i no en trobes.
Clar.
No en trobes encarregades. Vull dir, no n'hi ha. Hi ha posicions que és que no en trobes, per molt que vulguis. I és veritat que des de l'administració també s'està fent un esforç a les licitacions, t'obliguen a posar dones.
Val.
Sí, i et donen puntuacions addicionals amb aquestes licitacions si tu tens dones, però és que després no en trobes.
Ja.
No? Vull dir, jo m'he tornat boja en segons quins àrees per buscar dones enginyeres i...
Clar, clar.
És aquest punt, no?, de, per exemple, del que parlem de les dones STEM, no?, de les dones enginyeres, que
costa molt.
I hem d'anar una miqueta també, no?, a les escoles, així, a ensenyar una miqueta totes aquestes carreres i tots aquests futurs que tenen, que són molt potents i atractius per elles, també, no?
Cada cop més sí que és veritat que... Mira, jo l'any passat justament vaig estar al Futur Civil, que és una fira que es fa per captar talent, i sí que és veritat que m'he trobat que cada cop hi ha més dones joves que aposten per les enginyeries.
Val, està bé.
Vull dir que això està bé, però clar, encara queda molt de recorregut. Llavors hi ha unes franges d'edat que encara no te les trobes.
Sí,
llavors,
sí
que ara júnior sí que comences a trobar dones, vull dir, cada cop més hi ha més dones que estudien enginyeries, però si trobes una franja d'edat a partir dels 30 cap endavant, no en trobes.
Clar, és cultural, generacional, m'atreviria a dir.
Sí,
però
sí
que és com amb el cap, eh? Per exemple, ja sé que es fan moltes campanyes a nivell globalitzat, eh? D'això, aquestes evocacions cap al món científic de les dones, etcètera, pues això també seria una manera, no?, d'intentar captar, no?, aquests interessos professionals futurs de cara a joves, a noies, nenes, no?, i que vulguin encarrilar el seu ofici cap aquí, no?
Sí.
Una mica seria. Clar, sí. Això és, torno a dir, és un fet cultural, i com a fet cultural s'ha de treballar de base.
Correcte. De base, doncs, el que parlem des de la formació, a les escoles, no?, vull dir, posar exemples, igual que està passant ara amb el futbol femení, per exemple.
Sí.
No?
Sí.
Que tenim l'Aitana bon matí, no?
Sí,
és del territori, sí.
Doncs, bueno, un cas és molt clar aquest, no? Tenim una noia que està sent exemple dintre del futbol i hi ha moltes nenes que volen seguir-la, no? La meva filla mateixa és seguidora.
Sí,
llavors, dius, podríem fer el mateix amb professions, no? Vull dir, intentar buscar, doncs, dones que siguin exemples a seguir.
I tant.
No? Vull dir, això seria, doncs, bueno, treballar-ho de base dintre de les escoles i a les universitats.
Al final és una miqueta l'arrel, no? De germinar això i a veure si així també es va ampliant una miqueta.
Correcte.
Doncs, bueno, aquí tenim dos dones plenes de talent del territori. I, bueno, tu, Silvina, ets un exemple una miqueta d'emprendre.
Sí.
I com vas començar aquest camí i com ara el segueixes?
Bueno, yo uniendo con lo que estamos diciendo, creo que es importante que seamos referentes para las niñas jóvenes. Entonces, lo uno con la marca personal y de salir adelante. O sea, yo me autocreé como emprendedora. O sea, yo venía de trabajar siempre en relación de dependencia y he empezado a hacerme emprendedora en un país nuevo para mí. Y nada, eso. Aliento a que todas salgamos, nos mostremos, creemos nuestra marca personal, seamos referentes para las generaciones más jóvenes. Y comenzar, bueno, una empresa, o sea, yo me he animado, como digo, sin conocimientos en este país, pero lo he hecho posible, me he creado mi propio estudio, trabajo con empresas y nada, voy creciendo, voy ayudando a otras emprendedoras, o sea, me encanta estar rodeada siempre de mujeres, o sea, como que aliento mucho a juntarse, a hacer red y a crecer juntas.
Al final es acompañarse, ¿no?
Sí, es fecharse.
Sí, fecharse, absolutamente.
Fecharse. Ha sigut difícil, Silvina?
Sí, ha sigut difícil. Una mica, però jo crec que con perseverancia, constancia y teniendo un objetivo claro a donde uno quiere llegar, o sea, montarse estos escenarios grandes, o sea, uno va a ir pasito a pasito, pero siempre con una visión grande, creo que se puede llegar a lo que uno quiera.
Així doncs, inclús, no, aquest testimoni, com tu deies, ha de servir, per ajudar altres joves que també tinguin ganes d'autoemprendre's, no, en certa manera.
Sí, sí,
perquè ens falta cultura, que sí, de l'autoemprendiment, sí, de l'emprenedoria en general. Sí, no som pas tampoc un país massa emprenedor en aquest sentit, no?
No.
Som un país més aviat de funcionar.
Sí, al contrari.
Sí. Que sí, sempre allò, a buscar l'estabilitat, a buscar la nòmina fixa, etc.
Jo arribé aquí a Cataluña, me sorprendía que todos querían ser funcionarios. Digo, ¿por qué? Vamos a ir nosotras, emprendedoras, creciendo, formando empresas nuevas. O sea, para que no haya este sostra de vidrio, sí,
claro,
para que podamos seguir creciendo, claro, y podamos tener el sueldo que sea infinito, no tener ese sostra.
Sí, sí, sí. ¿Alguna dificultad personal? Es muy personal lo que te pregunto, ¿eh? ¿Per ser dona a l'hora d'emprendre o tirar aquest projecte endavant?
No. Yo puntualmente soy una mujer muy que ir para adelante, sí, sin miedo de conducir, de no sé, por ejemplo, de animarme a emigrar con mi familia sin tener un sostén, la familia, digamos, para ayudar a la crianza y todo, y no he tenido miedo, o sea, como que estoy muy enfocada en lo que quiero, que es lo mejor para mí y mi familia. Creé mi emprendimiento y sigo adelante, ¿no?
Difícil.
No lo veo, o sea, la constancia creo que es la base de todo esto.
Bé, en aquest cas, perdona que també faci l'apunt, amb aquest doble esforç, o aquest doble vertigen, no?, que és canviar de país i començar, no?, i començar un emprendiment nou.
Sí, però no, miedo no.
Bé.
És... O sea, bueno, o tal vez sí el miedo, que es el motorcito para decir, por ahí es el camino.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí. No, és aquest impuls o la motivació de tirar endavant.
La motivación de que yo puedo.
Sí, sí, sí. La Mireia et presentava com a creadora audiovisual, no?
Sí, creadora, realizadora audiovisual, fotógrafa, creo contenidos. Ahora, como siempre se dice, que si un evento o lo que sea, o sea, yo en este momento también me estoy grabando, o sea, todo acontecimiento que uno hace para hacer crecer su empresa, si uno no la muestra en vídeo o la registra en fotografías, es como que no existe luego.
Claro.
Porque ¿cómo hacemos para compartirlo para los futuros eventos, para mostrarnos? Entonces, como que siempre animo a grabarse, a mostrar, a tratar de poner la mejor cara, actitud ante las cámaras y poder mostrar cómo uno va creciendo y avanzando.
Claro. Les xarxes, això, indispensables,
per poder
mostrar tot això.
Cuesta per a aquesta. Hay que crear nuestra marca personal.
Clar, n'has parlat molt d'això de marca personal.
Sí.
Explica'ns una mica més bé, Silvina.
¿Qué es la marca personal? Es... O sea, lo que antes se llamaba como el prestigio, el back que uno tiene, mostrarlo delante de otras personas hace que la gente confíe en ti, se identifique con, no sé, en mi caso, yo soy una mujer joven, tal vez emigrada, que puede crear contenido, que se puede generar a sí misma, que puede trabajar para empresas en un país nuevo. Entonces, como que uno va mostrando eso y se va... animando, si una está en la misma situación, animando, si otra persona puede, todos podemos.
Wow.
O sea, eso es como siempre la base que yo digo. Si yo veo un ejemplo de otra mujer, como decíamos, de la Aitana, o de otra persona, si esa persona pudo, yo estoy en las mismas condiciones
clar,
y tengo
clar,
las
clar.
Mismas capacidades para hacerlo.
Sí, sí. A més, també en el teu cas et toca assessorar i ensenyar a les empreses o a les persones a fer-ho, però també has de fer-ho tu al mateix temps,
sí,
no?
Absolutament.
Per mostrar un botó, no? Per ensenyar la teva feina, és la feina que fas amb tu mateixa, no?
A mi me gusta estar detrás de cámara y grabar y todo, pero también necesito exponerme para mostrar esto, mi marca personal.
Que la Silvina sempre és una de les dones que sempre ajuda a totes les dones d'empresa, una miqueta, la gran majoria, a mostrar-se, no?
Sí, las animo. Sí, sí. Por ejemplo, el otro día en el espacio de la dona estaba ahí con ellas y veía que alguna subía al escenario. Dame el móvil que te grabo un poquito. Hice un vídeo también para mostrar todo la organización. Sí. Y como que siempre estoy animando a esto, a mostrarnos.
Claro. Uh-huh. De fet, tot aquest panorama audiovisual ha canviat moltíssim en molts pocs anys. A més, als que ens dediquem ho hem vist molt a prop, no? Com, ja no només tecnològicament, que això ja és un canvi radical.
Sí. Ahora es muy fácil grabarse, todos tenemos un móvil cerquita, tal vez agregarse un micrófono. Yo en este momento tengo un micrófono inalámbrico para que mi audio se escuche mejor cuando yo tenga el vídeo después para compartir en redes, o sea, hacer pequeños upgrades para verse y escucharse mejor.
Clar. Tecnològicament ha canviat moltíssim, que ha facilitat molt la situació, i sobretot la inclusió de les xarxes socials.
Absolutament.
És una cosa que l'altra no aniria lligada. No? Sí. Tu podries fer molts vídeos, moltes gravacions, molts reels, però si després però no hi ha una plataforma on poder ensenyar-ho...
Donde llegaven, antes yo trabajaba en televisión, la televisión ha desaparecido, todo es contenido a demanda.
Sí, sí, sí.
Buscamos, nos llega, YouTube, redes sociales...
Clar, això crea tota aquesta oportunitat a nivell personal, només
que
faltaria...
Cualquiera puede llegar.
Ahí está. També empresarial i aquesta vinculació cap a la marca personal, que de fet és un valor també que està molt, molt globalitzat avui en dia, inclús les grans marques busquen aquesta marca personal fins i tot.
Absolutamente. Porque la gente no compra empresas, compra personas, compra servicios, identificarse con esa persona, entonces ahí es donde uno llega.
Clar. I aquest acompanyament que fa Silvina, per on passa? Des de la creació de la marca personal, entenc, sobre... com fer aquests vídeos, com mostrar-los, i també sé que darrere les xarxes socials hi ha una feinada de programacions, d'hores on penjar els vídeos, de com fer-ho, de quan fer-ho, això també incideix.
Sí, yo lo que aconsejo es no volverse loco con los horarios, con las publicaciones, tratar de ser constante, aunque sea, puedo hacerlo dos veces por semana, tres veces por semana, en el horario que pueda, estar presente un poquito, no dejar aplicar una vez tres días seguidos y después va a aparecer en dos meses.
Ja, això no.
Un constància, poquito de constancia. Es la base de todo.
Es la visibilidad al final,
¿no? Sí. Exacto. Estar siempre, o sea, lo que hace las redes sociales es estar, a uno estar poniéndose todo el tiempo, apareciendo una vez por día, una vez cada dos días, pero que la gente te tenga en la memoria, que en algún momento que necesito contenido, necesito masajes, cual cebol emprendedora esté ahí, decir, esta persona la vi, la tengo presente porque me conecto con ella desde otro sector, desde la maternidad, desde que se compró un coche, de lo que sea. Entonces, como que estar siempre presente en la memoria de las personas para que puedan acceder a tus servicios.
Claro, constancia. De fet, como todo en la vida, ¿eh? Sí, crec que tot és constància, ¿eh?
Sí.
Tot és constància. Sí. Tot i així, copsa, Silvina, avui en dia hi ha coneixement sobre això? És a dir, podem anar més enllà del típic selfie de... Oi, en bona companyia... M'explico, és a dir, no? Que a vegades també les xarxes comporten aquest alt vessant de mala utilització de les xarxes, m'explico, eh? Obsessionats pels likes, obsessionats per... No?
Volvemos a lo mismo, el objetivo grande no estar pensando en pequeños pasos que uno va dando, me grabé este vídeo, no me gusta, o me saqué esta foto, no me gusta, no, ir creando ese contenido constante, pero pensarlo como un resultado final, como algo muy grande a largo plazo, o sea, son pequeños pasitos que voy haciendo para conseguir algo que quiero más grande.
Clar, i això és el que et toca explicar, en aquests assessoraments, abans de posar-se davant de la càmera o del mòbil.
Exacte.
És una mica explicar això, no?
Sí.
No caure en falsedats, que això també és molt comú, no? Les grans mentides a les xarxes.
Tal qual, no mostrar algo que uno no es.
Exacte.
Tratar de mostrarse lo más auténtico posible, natural. Okay. Y si no sale, bueno, equivocarme, permitir equivocarme.
Clar.
Y seguir avanzando.
I constància.
Constància.
Sílvia, com portes les xarxes i la imatge personal?
No, malament.
Sí, et deia que et senties amb atenció, eh?
Sí. Dir. Jo estic prenent molta nota, però és veritat que no és el meu fort.
És complicat. I a més, és això.
Requereix temps, coneixement.
Sí. I que ha estat, i torno a dir, ha estat una revolució d'aquests darrers anys. És una inclusió que ens ha arribat a les nostres vides personals i professionals molt de cop. I a vegades ens fa com una mica de vertigen, inclús por. Sí. No, perquè sí, encara tenim por a perdre privacitat, encara tenim por de segons quines coses, no?
Mm-hmm. Per això és bo també, al final, creuar camins, no? Que la Sílvia i la Silvina, potser en un punt, sí, sí, no d'això, i amb aquests col·lectius podem crear aquests camins i aquestes sinergies també entre unes i altres, i aprendre d'una i aprendre de l'altra també.
Sí, perquè per mi també és interessant les xarxes socials per recaptar candidats i clients.
Sí, sí, ho feu, les consulteu?
Sí, sí, també, vull dir que clar, vull dir, sí que a més ho tenim estudiat, que l'Instagram és més focalitzat per candidats, per buscar candidats. Va, sí, sí, LinkedIn, sí, per exemple, per búsqueda de clients. Uh-huh. Vull dir que ja ho tenim tot estudiat, però clar, després falta una miqueta de temps, no?, de dedicar-hi i de saber-ne també, no? Que clar, jo, sí, vull dir, feia-lo justet, però no, l'estava sentint i pensa, ui, quantes coses puc fer, no? Després igual en parlarem.
Vale. Ostres, doncs encara dona més importància, sí, això, clar, de fet, sí, sí, mira, sí, el fet d'això, de tenir una bona representació a xarxes, sí, fa que et possibiliti...
Sí, correcte.
Bé, poder tenir més mercat.
Sí, sí, jo aquesta setmana, per exemple, he creat un código QR que no sabia ni com es feia i ho he fet i ho he penjat a les xarxes per búsqueda de candidats, una posició que m'està costant una miqueta de trobar. Uh-huh. Vale? Llavors, intentar arribar...
És un canal més per aconseguir.
És un canal més, correcte. Sí, sí.
Perquè el vostre canal seria, és a dir, m'explico, una empresa necessita un procés de selecció, necessita cobrir una o diverses vacants, es posa en contacte amb vosaltres, perquè segurament la seva empresa no disposa de recursos...
Bueno, ara estan passant diverses coses.
Val.
Vull dir, tu pots tenir una empresa que tingui un departament de recursos humans.
Val.
I que pengin un anunci, i què passa? Avui dia tu penges un anunci i tens un retorn d'un 5% de candidats. Uh-huh. Llavors, ara, com que el mercat hi ha pràcticament pleno empleo, vull dir, el que hem de fer la nostra empresa, el que fem és búsqueda directa de candidats. Llavors, val, aquí és on anem a buscar, pues, a LinkedIn, a InfoJobs, vull dir, les xarxes.
Val.
Buscar personal.
Ostres.
Llavors, per això hi ha empreses que ja ens ho traslladen a nosaltres, perquè nosaltres tenim eines per poder buscar aquestes persones.
Mm-hmm.
Sí? Perquè amb un anunci avui dia no arribes.
Ja.
Vull dir, o sigui que al final Instagram és un portfoli.
Sí, sí, correcte.
Déu-n'hi-do. Ostres. Tu treballo.
Sí, sí. Sí.
Vaja, m'està fent reflexionar fins i tot a mi, eh?
Jo.
Sí, saps què passa? Que potser també perquè és la meva generació,
sí,
de que, a veure com ho explico, això, eh? És a dir, jo sempre he cregut, no?, que el màxim valor és, no?, és la teva feina, és el teu valor, no sé com dir-ho, no?, la teva actitud davant de la feina, els teus criteris, la teva validesa, m'explico. I a mi a vegades les xarxes, o jo sempre... i malentès les xarxes com un punt una mica el que dèiem abans amb la Silvina, eh? Malentès, torno a dir perquè sé que no és així. Mm-hmm. Però sempre és allò, aquelles falses veritats, allò, que feliç que sóc, mm-hmm, que guapo, oh, i que estupendo o estupenda que sóc, mm-hmm, i després tu veus que no, que tot és pantalla, tot és mentida, tot és falsedat. Mm-hmm. I jo, sincerament, doncs, sempre he pensat, no?, i a nivell professional també, és a dir, ostres, aquella persona per Instagram està venint que és la millor empresa, la millor professional, i segurament que tot és mentida. M'explico, eh? M'estic intentant explicar.
Una trata de mostrar sempre su mejor cara.
Ahí está, ahí está.
Ahí está, no vamos a mostrar lo malo, pero tampoco ser falsos.
Exacte. I per això deia que ara m'està sobtant que la Sílvia, justament, un dels portfolis avui importants és a través d'Instagram, m'està fent que pensar, doncs, eh? Sí. Però clar, és evident, això és un procés de selecció.
Correcte.
Després els candidats... Mm-hmm. han de fer valdre la seva validesa,
això,
una cosa no treu l'altra,
no,
això ha de ser així, no?
Correcte, correcte.
Però clar, entre una selecció de, m'invento, de 50 candidats, clar, un prefiltre
és un prefiltre.
Una criba és això.
Sí, sí, sí. És intentar arribar a la màxima gent possible,
clar,
vale? Que és el que costa avui dia de trobar, per lo que et deia, no? Penses l'anunci i no et ve ningú, llavors has d'anar a buscar.
Clar.
Llavors és una búsqueda més.
Sí, 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 sí.
És una eina més. Val. Que utilitzem ara les empreses de selecció.
Podríem donar algun consell algú que participi d'un procés de selecció, que estigui buscant feina, en aquest sentit, algun consell sobre això?
Algun consell en quin sentit?
Això, que sigui present a les xarxes, que faci un currículum, que posi foto, no sé, en termes generals, eh? És a dir, ara que, més que ara estem veient les bambolines de com és un procés de selecció des de l'altre vessant, no? Sí. I per això t'ho preguntava.
Bueno, nosaltres, per exemple, la nostra marca Talentum, dintre de lo que és l'Instagram, fem, com que està focalitzat amb el tema candidats, posem moltes eines i molts consells pels candidats perquè puguin fer el seu millor currículum.
Val.
Eines per fer les entrevistes millor, no? Uh-huh. Dir, perquè tot això s'ha de treballar i tot,
clar,
això es treballa.
Sí, sí, sí,
llavors,
sí,
contínuament anem penjant continguts ajudant els candidats a que,
val,
busquin feina.
Val.
No? Com preparar-te una entrevista, com vestir-te, què dir, què no dir, vull dir, I això, tot això són consells que pots trobar a l'Instagram de la nostra marca.
Val. També, mira, tornant a les xarxes, també veient molts perfils que fan aquests tips, sí, per trobar feina, no? Per afrontar una entrevista, per etcètera, etcètera, etcètera. És que avui en dia ho tenim tot a l'abast de la mà,
en certa manera.
En certa manera.
I és veritat que jo no soc molt partidària, però també sé que hi ha alguns col·legues que ho fan, no? De, vull dir, quan busques un candidat, mira una mica el perfil a les xarxes socials, vale? Perquè això també et donarà informació del candidat. Vale? Depèn de què pengi, doncs igual sus corrents, no?
Sí.
Vale? Vull dir, sí que és veritat que també és temps, no? És com tot en aquesta vida, no? Però no, si tens una miqueta de temps, igual miqueta a les xarxes socials a veure què és el que està penjant, et donarà més informació d'aquest candidat, no?
Això em torna a portar la marca personal, Silvina. Aleshores, clar, això vol dir que aquesta línia entre jo persona i jo professional gairebé desapareix.
Sí, és verdad, és verdad. Però bueno, yo creo que uno tiene la vida profesional, o sea, muy parecida a la vida personal. O sea, yo no puedo ser de una manera con mi familia y ser diferente a la hora de trabajar. O sea, yo trato de ser muy comprensiva, hablar con las personas, acercarme, no sé, o sea, como que me es difícil separar. No, yo profesionalmente soy una manera y en la vida real no. Yo creo que soy siempre de la misma manera y cómo me relaciono va a hablar mucho de mi persona en el ámbito profesional.
Wow.
O sea, no veo que haya mucha diferencia. O sea, lógicamente en las redes uno va a compartir su mejor versión, pero no es una versión falsa tampoco.
Claro. No, que está claro. Sempre sota el mateix perfil, és a dir, jo he de tenir un perfil professional i un perfil personal o no? Perquè ara desvetllaré, ostres, i ara potser m'estic, jo ho acostumo a fer, eh? I la Mireia ja em comença a conèixer, que jo m'acostumo a obrir molt a tothom i a l'audiència en general en temes personals, però és un debat que inclús hem tingut aquí a redacció. I la pregunta és aquesta, i ara una mica t'explicaré per què. Perfil professional i perfil personal, ho ajuntem tot?
Yo tendría dos.
Sí,
sí, wow. Para yo compartir temas familiares, lógicamente. O sea, no sé, por ejemplo, ¿por qué tengo que exponer a mi familia con que no son de este mundillo? O sea, entonces como que los reservo para compartir con mis amigos y mi familia. Las charlas sociales que las tengo abocadas al trabajo, me muestro a mí trabajando en este momento en una entrevista, tú cuando haces algún festejo de tu trabajo, haces un recopilatorio de cuando comenzaste hasta llegar a este punto, o sea, todo eso lo necesitas compartir y es lo que te da marca personal. Y después, personas como Silvia que vienen a buscar, dicen, bueno, mira la trayectoria. O sea, la marca personal es eso, la palabra estaba buscando, trayectoria. Es como mostrar un poco la trayectoria que uno tiene manera. Y de dónde vengo y hasta dónde voy llegando.
M'agrada porque es una mica el que jo sempre he pensat, sense saber-ne, és obvi, però
no mesclemos.
La discussió a redacció o amb certes persones que estan molt habituades a les xarxes, ell deia, no, I em poso, perdoneu-me, que em poso jo com a primera persona, com a Pere Sallent, no? Tu ets Pere Sallent a la ràdio, a la tele, o ets Pere Sallent a nivell personal. Sí. I ells deien que en principi tot és el mateix. Però jo deia, clar, jo no puc renunciar. És a dir, si em faig un perfil, jo sóc una persona semipública, s'entén, el territori és una persona semipública que podeu imaginar. Però és obvi que jo no vull exposar la meva família en els meus perfils professionals.
Jo ho tinc per separat, també. Jo ho tinc per separat.
Doncs bé, encara més tranquil.
Sí, tots.
I gravant aquest fragment d'entrevista li enviaré a aquest company que defensa que no, que tot ha de ser el mateix, en certa manera. Molt interessant, veieu com aquestes qüestions, i tot i que no desdibuixem, que la part important era sobre la trobada de dones d'empresa del passat dijous, i en referència al 8 de març, que és la part importantíssima d'aquesta globalització femenina que s'ha d'aconseguir, que mica en mica es va aconseguint en el món empresarial i d'emprenedoria. Aquesta és la base de la conversa d'avui, però ens ha portat a parlar d'aquestes diferents qüestions de la vostra especialitat i de la vostra expertesa, cosa que agraeixo moltíssim.
Bueno,
gràcies per venir, de veritat, Silvina. Sílvia, moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Mireia, agenda. Newsletter.
Sí, tenim un acte la setmana que ve, que és un esmorzar també de dones a Sitges, al Centre Cívic Miramar. I parlaran tres dones de la FEC, que és la Susana Parellada, la Dolors Salvany, l'Anna Cols i la Glòria Fons. I ens donaran uns tips, uns consells també d'idea, d'acompanyament i d'èxit empresarial. I us convidem perquè serà un acte també molt interessant.
Que bé, tu també estàs convidat.
Tothom està convidat, sí. Que s'apuntin a la FEC.cat i allà ens trobarem.
Molt bé, de fet des d'aquesta FEC.cat tota la informació de tot el que engloba la la FEC.
Exacte.
I cada 15 dies aquí a la Calaixera.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
L'alpinista català mor per una allau al cim més alt d'Armènia, als Aragats. La víctima és un veí de Sant Joan de les Abadesses i formava part d'una expedició integrada també per 8 catalans més que han resultat ferits lleus. Ens amplia la informació l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
El Sant Joaní hauria quedat sepultat sota una allau de neu al cim nord dels Aragats, un volcà extint de més de 4.000 metres d'aquell país. Sala, que era llauner de professió i una persona molt coneguda a Sant Joan, destacava pel seu esperit esportiu i la seva gran afició a la muntanya. Per exemple, va participar en les 20 primeres edicions de la cursa del Taga 2040. El Sant Joaní viatjava amb un grup de 9 catalans, entre els quals hi havia dos bombers del grup d'actuacions especials de la Generalitat del Parc de la Seu d'Urgell. El Ministeri d'Exteriors espanyol també està actiu per oferir ajut. No és la primera vegada que una expedició a l'estranger acaba amb la mort d'un alpinista santjoaní. El juliol del 2012, una allau al coll de Maudit, al Mont Blanc, va provocar la mort d'almenys 9 alpinistes i ferides a 9 més. Entre les víctimes mortals hi havia un santjoaní de 38 anys, Esteve Martínez.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà al ple monogràfic sobre Rodalies, que es farà del 25 al 27 de març al Parlament, després d'una setmana complicada pel servei ferroviari. Junts havia demanat que comparegués avui, però el govern ha decidit esperar al ple extraordinari acordat amb Esquerra, Comuns i la CUP. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, en aquest cas compareixerà la setmana vinent en comissió també per donar explicacions. Avui la sessió de control al Parlament es preveu centrada, sobretot en aquest tema. De fet, a hores d'ara, i parlant de mobilitat, es registren retards de 30 minuts en les línies R14 en el trajecte Lleida-Pirineus Estació de França i també a l'R15 destinació, en aquest cas Riba-Roja d'Ebre. I avui comença la preinscripció escolar d'infantil i primària. Per al pròxim curs s'ofereixen més de 3.000 grups per a infantil 3, mentre que a primer d'ESO l'oferta rondarà els 2.840 grups. Les peticions es poden fer des d'avui mateix i durant les pròximes dues setmanes, fins concretament el 26 de març. Els centres estudiaran les sol·licituds i publicaran una llista amb la puntuació provisional que es coneixerà concretament el 24 d'abril. Un cop resoltes les reclamacions, el 8 de maig es farà el sorteig de desempat per a les peticions que tenen la mateixa puntuació. La llista serà oficial el 9 de maig i el 16 de juny es coneixerà també l'alumnat amb plaça assignada i la llista d'espera. La matriculació arrencarà el 25 de juny. I segona nit del Darulls a Salt, que s'ha saldat amb enfrontaments amb la policia i diversos detinguts durant una concentració contra un desallotjament. En la protesta no comunicada a les autoritats hi han participat un centenar de persones, la majoria encaputxades. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Quatre minuts que passem ja de les 10, butlletí informatiu de la xarxa de comunicació local i que això, amb aquesta informació ja actualitzada, ens ajuda a seguir endavant i a continuar la segona part de programa. Avui dimecres, 12 de març, edició número 3738. Sempre comencem puntuals a partir de les 9, volem ser-hi fins a les 12, si ens deixeu, i són les 3 hores diàries d'això, d'aquest contingut, d'aquesta ràdio propera, senzilla, sense pretensions, però amb tot el rigor. Hi ha moltes qüestions. Hi ha moltes coses que sempre ens agrada parlar. Per exemple, com sabeu, cada 15 dies marxem cap a l'òpera. És un matí a l'òpera amb l'ajuda d'Antoni Gallardo, qui sempre ens explica moltíssimes coses en aquest gènere musical, però això, amb molts altres paràmetres, sempre parlant de música. A banda, com és habitual també cada setmana, Connecta 14, aquest espai d'actualitat en els 14 municipis del Baix Penedès. Un espai compartit amb Televisió al Vendrell. També repassarem l'agenda, a les 11 actualitzarem les notícies altra vegada i ens quedarà tercera i última part, presentant el llibre que demà es coneixerà, Ocho Pecados, de Julià Bretos. Hem parlat amb ell i també amb la responsable de la presentació del llibre, la Nati Castejón. I després hi ha participació i trucades. Això és un no parar, així que vinga, no perdem més el temps i seguim, continuem, segona hora, som-hi.
Caixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Doncs això, justament marxem cap a l'òpera com fem cada 15 dies amb Antoni Gallardo, que ja ens acompanya. Toni, molt bon dia.
Bon dia, Pere.
Què tal, com estàs?
Bé, home, aquí amb ganes de fer la secció.
Molt bé.
Parlant de coses molt interessants.
Sempre.
Perquè avui parlarem de cantants castrats.
Uh-huh.
Prolongant una mica, fa un parell de seccions, fent matisos, sí, i explicant coses noves.
Uh-huh.
I també d'una experiència magnífica recent sobre Monteverdi, el Palau de la Música. Però atenció, ara ve quan algú diu el Gallardo, parla d'això, no parla de Lohengrin, de Wagner, que comença el lluny que ve al Liceu.
Ostres.
Farem una secció, no
sí?
Us preocupeu.
Val.
Ens cal anar-ho a veure, perquè la producció és polèmica. D'entrada, hi ha gent que diu que l'escenografia, algun cantant que no arriba en forma, etc, etc, però hi volem anar i parlar-ne, perquè aquest és un Lohengrin que ens deuen. Aquesta setmana fa 5 anys d'algunes coses, oi que sí?
Sí, i tant. I tant.
Vam començar que el dilluns encara esmorzàvem a la barra, estava tot obert,
sí,
i vam acabar el cap de setmana tancats a casa per setmanes i setmanes, més o menys, no?
Correcte, la pandèmia.
Aquella setmana de la secció que fèiem parlava d'això, d'aquell Lohengrin que ens vam furtar, com si diguéssim, no?
Sí.
Ho vam dir i ja avisàvem, al tant que no sabem si això es podrà fer.
Sí.
Nosaltres hi anem el dissabte. Bé, no va haver dissabte.
Doncs no.
De fet, l'endemà vam fer un flash ràpid, una entrada per telèfon, dient, els vam explicar ahir, res de res, no?
Res, sí.
Fins que es pugui. I vam estar un parell de mesos sense fer secció.
Vaja.
Perquè no es podia venir. No, els estudis, clar, evidentment, no?
Sí, 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 sí.
I fins que es va implantar la ràdio IP, que és el que estem fent ara, per exemple. Mm-hmm. No?
Això
que va molt bé. Una herència de la pandèmia tècnica, que és molt positiva, per cert.
I no, i tant, amb total qualitat et podem escoltar perfectament.
Molt bé. Doncs començarem parlant d'això, com diem, de contratenors.
Mm-hmm.
Vam parlar fa dues seccions, i una mica algun conegut ens ha picat el bitllet, perquè parlem de veus més masculines, més femenines. Uh-huh. Jo em diu, són homes? Diu, sí, són homes cantant papers escrits per a cantants castrats. Que això és una complicació important.
Clar, tu diràs.
No els han castrat pas perquè aconsegueixin aquella veu, no? Afortunadament.
Sí.
Això va quedar molt enrere l'any 1870, eh? L'última prohibició que va haver, per cert, als Estats Pontificis, l'actual ciutat del Vaticà. Per això s'ho van estirar més, eh? Aquests papers percastrats els han cantat dones, però que ho cantaran veu natural.
Ja, clar.
Els contratenors són tenors, tenors lleugers, que amb una tècnica certament difícil de falset aconsegueixen arribar a aquelles tessitures. Però és cert que a part de tessitures que s'assoleixin de forma natural o falsejant, hi ha un tema de color de la veu,
clar,
del deix que hi ha. Una dona té deix femení, no?
Sí.
Perquè creu que tinc la veu, no hi ha confusió possible.
Sí, sí, sí.
Un home que canta en falset notes tan agudes pot sonar més agut, més greu, i per tant pot ser una miqueta més femení o una miqueta més masculí en funció del joc intern que es faci, perquè aquesta veu de contratenor s'aconsegueix falsejant, però intentant que usar al màxim la ressonància del crani i usar un poc la ressonància de la caixa toràcica, aguts i greus respectivament, no?
Val.
Això no és una ciència exacta, no ho és, i per tant depèn del cantant.
Clar,
tots ens quedem amb els contratenors que tenen una veu impressionant i molt femenina, fins i tot, més a més, eh?
Sí, a vegades sí.
Sí, però hem portat un exemple diferent. El contratenor anglès Mark Padmore, per cert, és l'actual representant de la grandíssima escola britànica de contratenors. Aquesta veu es va inventar a Anglaterra, precisament Alfred Deller, un tenor lleuger, que a la dècada de 1940, això ho vam explicar fa un mes,
sí, no?
Va crear aquesta tècnica per a poder cantar aquells papers de cantants tristament castrats, no?
Uh-huh.
Mark Padmore és que canta molt bé, però té un deix més masculí. Per què? Perquè la seva regulació entre crani i caixa toràcica, entre aguts i greus, se li fa una miqueta més de greus. Ara, ara de cara soltarem, és magnífic. No us confongueu amb que el Mark Padmore és un home amb unes faccions dures, eh? I rudes, i amb barba, i que sembla una bona cosa de vegades, més a més. No, no té res a veure amb això. És com sona la veu, que segueixen una veu de contratenor magnífica, però un puntet més masculina per aquesta major presència de greus. És molt subtil, però perceptible, més a més. El rebent que escoltarem per altra banda és magnífica. Eh? És Where You Walk, allà on caminis, que és una àrea de l'oratori Semele, acte segona, escena tercera, de Händel. Per cert, és un oratori a peu de la lletra, però de capacitat i dimensions operístiques gairebé, per el seu gran sentit dramàtic, més a més. Eh? Ha estat molts anys desaparegut, com molta obra de Händel, a fi de comptes, i no va ser fins al segle XX que es va recuperar. Per cert, se la faig al món coral, no als teatres d'òpera, tot i que de rebent es fa als teatres d'òpera també.
Val.
Endavant, doncs, aquesta Where You Walk, allà on caminis, cantat per Matt Parmore i acompanyat per l'orquestra d'English Concert. Quina veu més bonica.
Sí, eh?
Però que tendeix més masculí que altres contratenors?
Sí, és veritat. Sí, tendeix cap al greu, no? Sí, és veritat.
Una cosa.
Sí.
Però ell és conscient d'això.
Clar.
Però entre el petroli. Del que podria ser una deficiència.
Sí.
Venir de deficiència. O tant de petroli. Normal, gairebé, no?
Sí, és un color molt maco, eh? També té un color molt, molt maco.
Això, el color és sensacional, eh?
Sí.
La peça s'hi presta lluïment, també.
Clar, t'ho diràs, sí.
Però el senyor Padmore ha aprofitat l'oportunitat de lluir-se una cosa sèria, eh? Més, eh?
Sí, que maco, que maco.
L'àrea té una segona passada, ja no l'escoltem perquè és molt semblant, més a més, eh? Però déu-n'hi-do al nivell exhibit.
Sí,
i se'ns mostra que pot haver contratenors amb una veu molt aguda i de color femení, i contratenors amb un deix més masculí.
Més masculí, sí.
Tot i que...
Toni? Ai, sembla que hem perdut la connexió... Toni?
Hola, Pere.
Hola, t'hem perdut momentàniament.
Sí, et sentia que em cridaves.
Exacte,
veritat, sí.
ja està, et recuperem, ja està, tot perfecte.
Sí, disculpeu els oients, tu també.
I ara no, només faltaria. Digues.
El que dèiem, que aquesta dificultat que tenim sobre el tema dels contratenors ve del fet que no sabem realment com cantàvem.
Clar.
Ningú ha escoltat un contratenor.
Clar, és veritat.
Però atenció, sí i no, perquè hi ha registre sonor.
Ah, clar.
De l'últim castrat.
Val.
Més a més, Alessandro Moreschi, un bon senyor nascut a prop de Roma l'any 1858 i que va morir a Roma mateix l'any 1922, ni més ni menys. Escolta'm, per a ambientar la situació i que veu aquesta dificultat, l'únic castrat que tenim gravat,
sí.
El valor documental és enorme.
I tant.
Però clar, cantava tan malament... tan malament, ara, és marramiaus impressionants,
sí.
Que ara ho escoltem i després toquem més coses. Endavant, la pista d'expressat és l'Ave Maria de Schubert. Gravat l'any 1902, i ara ho escoltareu, amb la veu de les criatures.
Ai.
La veu és realment femenina.
Sí, i tant.
Que és el que es cauria, no?
Clar. Ui, ui, ui. Home,
és un barremial.
Sí, jo crec que van castrar la persona equivocada, no? Potser...
Ara ho explicarem, perquè, clar, part del problema de l'Alessandro Moreschi és la família que tenia, sí.
Ah, va, va.
Que creien que a casa havien descobert un Messi.
Clar, i no era el cas.
Es van equivocar.
Clar, no era el cas. Mala decisió, doncs, pobre, pobre home.
El preu que va haver de pagar, més a més.
Sí, exacte, exacte.
Tot i que no sé si no triomfés, però ara ho sabem per què.
Va, va.
Assegurem una miqueta més, perquè això el valor documental que té és enorme. No hi ha altre registrament.
Vaja.
Ara que veus, aquesta feminitat de la veu.
Sí.
Aquest color molt femení.
Sí, 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 sí.
Va, i comencem a explicar el que acabem d'escoltar, a més a més,
Val.
Clar. Els castrats, els castraven abans de la pubertat. Eren nens.
Sí, clar.
Que cantaven una coral o un fos, més a més, no?
Uh-huh.
I tenir una veu d'infant que correspon a la veu de soprano. Se'n coneix també com a veus blanques.
Va, sí, i tant, i tant, sí.
La idea era que el castrar la criatura no fes els canvis hormonals de la pubertat i aquella veu es preservés. Amb l'efecte estadístic afegit d'escoltar amb la caixa de ressonància d'un adult. Un efecte impressionant pel que compten les cròniques escrites, evidentment, no? Ara, què passava? Que es preservava i triomfava una bona veu. O sigui, en tot cas, diguem que es preservava el que havia.
Ja.
Si la veu era bona, es preservava aquella veu, si de cas amplificada. Però si la veu d'origen era un desastre, es preservava el desastre.
No, és clar, i es potenciava, no?
Fins i tot, clar. Què passava amb moltes famílies, diguem, pobres, de l'època dels castrats? Que si un nen tenia una mínima inclinació musical, o si no és igual forçant-ho, pensaven que castrant s'aconseguia la gran veu. I no, és que era al revés,
No, clar.
La castració, per bèstia que fos, preservava una bona veu, però no la millorava, com si diguéssim,
Sí, sí.
Dolenta. Si el nen no tenia allò, una veu bonica, si no sabia entonar, passava això. En benefici de Moreschi, s'ha de dir que últimament, part de la crítica, considera que en origen no devia ser tan dolent, però que això, aquestes gravacions que va fer, que van ser gravacions allò gairebé, com t'ho diria, antropològiques,
Sí, va, i tant.
Perquè aquest és un registre sonor, no quedava ningú més, i hi havia fonògrafs, no? I ara bastant gran. I que són alguns trets de talent, però molt desgastat. També podria ser. Hi ha alguns marramials que crec que no, francament, sincerament, crec que no.
Sí.
Marramials de no ser bon cantant.
Sí.
Però si no, no s'explicaria com va aconseguir entrar la coral de la Capella Sistina del Vaticà. Perquè va ser un solista. I que potser en algun moment alguna cosa hi havia.
Val.
Alguna cosa li van veure. Però ja dic, avançada l'edat, ja veu una veu... No és que estigui desgastada, és que no posa les dates allà.
Ja és un problema més musical i d'oïda, m'atreviria a dir, no? Més d'oïda que no pas de veu, sí.
Hi ha problemes d'afinació, de col·locació, un munt de coses.
Sí.
Que a un cantant professional, de veritat, això no li passa.
Clar.
La veu li sonarà rara, li quedarà apagada, ha perdut l'esmalt, com se'n diu de vegades, però segueix entonant,
Sí, per això. Sí,
i afinant.
I és mínim, no?, el que pots demanar un músic que afini.
Sí. Pues a veure, a l'Alessandro Moreschi li va passar això precisament. Més a més, la família creia que no sé què, i l'van castrar. Ja estava prohibit, Fins i tot als estats pontificis que dèiem abans, estava prohibit. Això de la prohibició dels castrats va ser un procés que va durar un segle i mig, aproximadament. No va ser a tota Europa al mateix temps, no va haver un acord internacional, però això és una dificultat pel fet que, clar, és que a Europa, al segle XVIII i XIX, havia molts més estats que avui en dia. L'actual Alemanya eren 25 estats. L'actual Itàlia, 15 o 20.
Sí.
I clar, tu podies prohibir, jo què sé, a Milà, i no està prohibit a Venècia.
Sí.
Per exemple, I clar, hi havia un cert tràfic de castrats. Aquí està prohibit? Bueno, allà no hi anem, no? Però atenció, la prohibició era de castrar. No de cantar els castrats,
però
igual feta la llei, feta la trampa,
sí.
Evidentment. Però hi havia una variada encara més crua, i que era sovint en aquestes famílies que equivocadament pensaven que castrar donava bona veu, de la qual també Moreschi també va ser víctima. Es fingia que la castració havia estat per un accident. En el cas de Moreschi, un accident d'equitació. Una família pobra i tenia cavalls, Ja veus tu. Però com que havia un gust per aquesta forma de cantar, es mirava cap a l'altre costat.
Ja, val.
Clar. Aquest és el problema.
Sí.
Bueno, ha hagut un accident de cavall, doncs no passa res. Bé, tot això era una sevícia afegida una amb una altra, i pràcticament totes les sevícies que podia patir un castrat, totes les va patir Moreschi, més a més.
Vaja, pobre.
Per tant, el personatge ens ha despertat molta empatia, moltíssima empatia. Més enllà que com a cantant ja veu mediocre, un extrem, allò que fa fredat. I em porteu un altre dels fragments que ell va cantar en solitari, perquè a més va gravar algunes coses, junt amb la coral de la Capella Sixtina. Però aquestes dues que portem canten només ell sol i se li pot apreciar o no la veu. Això que té com a veu, no? Que té aquest valor de que algú va decidir gravar pràcticament com si l'Alessandro Moreschi fos un moro de fira, a veure si m'entens,
Ja, clar, sí.
Pràcticament això, potser no hagués calgut gravar-ho, però mira, tenim l'única presència, l'únic record que hi ha, l'únic registre sonor d'un castrat. Escoltem ara una cançó que es diu Crucifixos, de Rossini. Rossini, quan ja s'havia retirat de fer òpera, va viure encara gairebé 25 anys, queda apuntat que hauríem de parlar de la vida de Rossini post-òpera, de gastrònom i fer altres coses, i va fer molt poques peces. Composava per als amics. I hi ha dues peces conegudes d'aquesta època. La Petita Missa Solemne, que es va arribar a tocar en públic, i aquests crucifixos que es tocava a un saló. Endavant la pista 3. Ha sigut la segona o la tercera nota que he desafinat? La primera crec que no. Escolteu els marranyols.
És que no afina ni a dalt ni a baix, ja t'hi has fixat, eh?
No, ni al mig.
Exacte.
Ni al mig.
És a dir, ni anant amunt ni anant avall ho afina, eh?
Vols dir que hi ha alguna nota que està bé?
Ja, o alguna, sí.
Hi ha com una petita guspira de que potser no com havia cantat bé.
Sí.
Potser. Aquesta tesi de que és una veu desgastada podria ser. Però agafada pels pèls, eh?
No, i tant. Pobre home, eh? Clar, coneixent la seva història, inclús tapiades d'ell, en certa manera, tapiades d'ell, del personatge.
I hi ha qui diu que si va entrar a la capella aquesta Sixtina, a la seva coral, que era de les millors del món en aquella època, va ser una que per pena.
Ja,
perquè sí. Dirigia un altre castrat, el penúltim, d'una història gairebé tan trista com la seva. I de fet, durant molt temps, encara que Alessandro Moreschi figurava com a solista, en realitat feia tasques administratives.
Val.
Moure paperassa, produïdors...
Clar.
I de quan en quan li saben cantar.
Val.
Però vaja, poc.
Llavors sí que també va haver un cert apadiament cap a ell, eh? És a dir, pobret, no? És allò ja a l'època van dir,
sí,
vinga, va.
Sí, empatia.
Exacte.
Ja veu les dificultats d'encarar aquest registre de veu, que no és fàcil.
No.
Per no saber exactament com sona i tenir aquest testimoni de com devia sonar, que no és un testimoni potser molt fiable. No?
No.
El cinema ha intentat donar-li una mena de solució, a més amb això, eh?
Sí.
Anem a la pista 4 i comencem a explicar. L'Asia Tiopanga, de l'òpera Rinaldo de Händel.
Val, sí.
Una de les àries d'òpera més famoses de l'història.
I tant, que sí, molt coneguda.
És una àrea meravellosa, més. Que, per cert, Händel va utilitzar dues òperes anteriors seves, que van fracassar.
Ah?
Però va tornar a col·locar a la tercera òpera que l'utilitzava, Rinaldo, i va ser un èxit.
Mira, a la tercera va la vençuda, ja ho diuen.
Efectivament. El que escoltem és d'aquesta interpretació a una pel·lícula de 1994 que es deia Farinelli. Farinelli va ser el cantant de Carlo Broschi,
sí.
Un cantant nascut el 1705 i mort el 1782, el castrat més famós de la història. Segurament el millor, eh? Passa que el millor es podia discutir, però el famós per descomptat, més.
Val.
I els teatres es pegaven per tindre'l, més, eh? I va tenir una temporada llarga treballant a Madrid com a cantant de cambra del rei Felip V, el rei Urbó.
Ostres!
Tenia moltes depressions i l'única forma que se li passessin era escoltant en privat a Farinelli.
Mira, és un bon tractament, no?
Questi ricordi
estem gaudint amb aquesta cançó i no sé si hem tornat a perdre el Toni. Crec que sí. A veure si el podem recuperar.
Ara sí.
Ara sí.
Avui hi ha algun problema, sí.
Avui hi ha alguna coseta, va. Sí.
Va. El que deia, en aquesta pel·lícula no van reclutar un cantant de veritat, van reclutar, em sembla que agafen un contracte enorme, per exemple.
Uh-huh.
No, si hagués pogut fer playback, es fa playback, però ara expliquem per què.
Val.
La idea dels autors de la pel·lícula era molta escena d'òpera, perquè és xula, a més, no?
Sí.
Però mostrar el patiment personal de Farinelli.
Clar.
És a dir, un cantant que, no sé si has dit abans, que aprecia la fama, la gaudeix, però a la vegada és un amargat pel preu que ha hagut de pagar.
Clar, clar.
No sigui aquesta fama. I això sí. Ho ha de fer un actor de veritat, un actor de caràcter, a més, eh?
Uh-huh.
Ara, encara la veu de Castrat, com ho fem? No van buscar un tratenor o una metge soprano, una contralt. No, van fer dues coses. Van fer gravar la mateixa peça a un contratenor i a una contralt. Amb un tempo el més clavat possible. Per què? Perquè ho van mesclar.
Ah,
i atenció, no van mesclar una taula de so. Van agafar un ordinador, van fer un programa i li van dir tu mateix. A un programa informàtic.
Sí.
I va sortir això.
Ostres, pues mira.
Que això sigui o no sigui més acostat, vés a saber.
Uh-huh.
L'altre dia, com deia, t'imagines avui que es podria fer amb la intel·ligència artificial?
Oh, clar, ostres, i tant.
Jo sí, vés a saber.
Sí,
potser
sí.
Es faríem virgueries.
Clar.
Ara, quan no seria veritat...
Ja, clar, sí, és el que, sí, és el que planteja això, eh? De com ho hem d'entomar. Sí.
Hi ha molts moments de cantants que ho estan dient, que sonarà molt bé però que no és art.
Sí.
Possiblement.
Clar, sí.
I això és un comentari que volíem fer perquè veu el que s'ha arribat a fer de vegades per intentar buscar aquesta sonoritat dels castrats, de mesclar veus masculines i femenines, i quan un ordinador decideixi què fa al final, no?
Clar.
Tecnologia de 1994, eh?
Sí,
la intel·ligència artificial d'avui en dia.
Sí.
Potser seria una altra cosa, encara que no fos veritat.
Sí.
Però escolta'm, com que ja es va fent tard, anem tallant aquest capítol, què veu? Hem explicat des de diferents punts de vista, a més, eh?
Molt bé.
Històric i també més actual, no?
Uh-huh.
I es queda per explicar una experiència recent al Palau, que, escolta, va ser, però, magnífica, eh? Vam anar a escoltar Vespro de la Beata Vergine, de Claudio Monteverdi.
Uh-huh.
És una peça religiosa de 1611, però és que és absolutament excepcional.
Wow.
Excepcional, no t'ho pots imaginar. Saps aquelles peces que una vegada per segle són una vagin després, amb l'estrella de la música?
Sí.
Sí, perquè és la música religiosa, renovant-se, en aquell trànsit del Renaixement al Barroc, renovant-se moltíssim, però en aquesta manera en concret, amb un grau de novetat, inclús d'agosarament, a més, no? Que fa que sigui excepcional, que això que marqui una vagin després. Escolta'm, el Palau que va s'enfonsava, l'ensemble i Gemelli, que eren dels intèrprets, jo no els havia escoltat mai, eh? Però crec que la van clavar amb de fer una cosa, no diré que avorrida, no és això, però fer segurament el que Monteverdi devia voler, perquè era Monteverdi, saps allò? Lluminós.
Sí.
Enèrgic.
Ostres.
Vibrant, càlid a la vegada.
Uh-huh.
Molt bé, va ser, bueno, jo dic que el Palau s'esfonsava d'ovacions inacabables, a més.
Vaja, molt bé.
Molt ben fet.
Que bé.
Però atenció, farem una petita comparació per a que veu com també els autors de vegades s'autociten. Escoltem a la pista 5 l'obertura de l'òpera Orfeu del mateix Monteverdi, que és de 1607. La peça coneguda.
Sí.
Orfeu és la primera òpera de la història. Abans, això està estrenat a Màntua l'any 1607, el Carnaval de 1607. Abans a Florència, apuntem per la primera secció, s'havien fet unes protoòperes. No eren encara l'òpera definitiva.
Val.
Però aquesta és la primera.
Val.
I tantes motius per aquesta obertura. És que les protòperes anteriors no havia hagut mai una obertura.
Vaja.
Monteverdi s'ho inventa.
Uh-huh.
I posa l'himne dels ducs de Màntua, dels Gonçaga.
Sí.
Que es diuen així. Sant Lluís Gonzaga. És aquesta dinastia Gonçaga, dit en italià, de Màntua. Per què utilitza l'himne del duc? Perquè aquesta obertura era perquè la gent acabés d'entrar a la sala, com si fos un timbre. Asseure, que això paga el duc. Ja tanto, eh? Part es consagrarem molt bèsties, eh?
Sí.
Per tant, un avís, la marxa del duc per situar el personal que a punt de començar, cap a dins, asseure, i això amb respecte que paga el senyor duc.
Sí. Està ben buscat, doncs, està ben buscat.
Monteverdi també va inventar l'ària, va inventar el duet d'amor. Per tant, és el part de l'òpera.
Molt bé.
L'ària se segueix fent el duet d'amor també.
Molt bé.
I per descomptat, cada òpera, des d'aleshores, té una obertura. ja l'heu sentit, no? Quina energia que té.
Sí, és que és això, és introductòria, no és una obertura.
De la Beata Vergine, aquesta peça religiosa tan innovadora i tan important, l'escena final, és 1611, quatre anys després, a l'escena final se sent una cosa que ara la posarem, l'escoltem, ens acomiadem i sentim la recepció al final. Et sembla bé, Pere?
Molt bé, fantàstic.
Pista 6. La sentiu?
Ostres, sí.
És la mateixa.
És la mateixa.
Valga trastejat, però vaja.
Sí. Ostres, sí, 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 sí.
Abans d'acabar, fa com una crida a l'ordre, atenció, ja s'acaba. Estigueu preparats, que veieu el que ve ara. Que és el que ve ara mateix.
Molt bé.
Sembla, Pere, que ho deixem aquí.
Fantàstic, ho deixem
aquí. Un parell de minuts que queden, ho escoltem.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Toni, moltíssimes gràcies.
A tu, Pere.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Bon dia.
De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
I avui sembla que la informàtica no està pas de la nostra part, però bé, un cop reiniciada màquines i reiniciat els ordinadors, podem continuar. Més qüestions i més coses.
Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant.
I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell. Telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Escoltes Ràdio El Vendrell.
La Calaixera, un programa unicap de tot.
I una secció també ja habitual, de forma setmanal, en col·laboració amb el que és, bé, també és aquesta casa, eh? Des de Televisió El Vendrell, el Connecta 14, un espai d'actualitat comarcal de diferents àmbits que presenta i condueix la nostra companya Sílvia Martínez.
Ja ens acompanya la Núria Sicart, ella és directora financera i de serveis transversals de l'energètica. Núria, moltes gràcies per acompanyar-nos al Connecta 14.
Gràcies a tu.
En primer lloc, ens agradaria saber o conèixer més a fons què és l'energètica.
Perfecte. Què és l'energètica? L'energètica és l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya que el que es dedica a fer és a fer renovables. Quina és la missió? La missió és generar tota l'energia que necessita tot el sector públic de la Generalitat de Catalunya. És a dir, què vol dir això? Pues els instituts, escoles, teatres públics, hospitals, que tota l'energia que necessitem per tots els instruments sigui verda, sigui renovable.
I com ho feu? Com treballeu?
Com treballem? A part dels edificis, també inclou tota la flota de vehicles, vale, que actualment van amb benzina, però s'han d'anar electrificant tots i que hi hagi punts de càrrega per tot Catalunya, per tal que ens puguem moure lliurement i sempre no tinguem aquella ansietat que té a vegades el conductor de vehicle públic, que sempre trobem un punt en enduir el nostre vehicle elèctric. Com ho fem? El primer que vam fer quan vam arribar va ser: ostres, anem a calcular què necessita tota la Generalitat amb el consum que té actualment. I vam veure que amb el que tenia actualment, és a dir, com
la Generalitat entén com a administració, sí, els seus equipaments.
Exactament, la Generalitat i els seus equipaments, que necessitava. Vam veure que érem el primer consumidor del país. I vam dir, vinga, anem a calcular què necessitem. Vam veure que necessitàvem 1,5 teres. I la primera manera que hem començat és, vam calcular quantes taulades teníem i vam veure que hi havia 1.400 taulades potencials de ficar plaques. I per aquí vam començar. I aquesta ha sigut la primera manera de començar.
La instal·lació de plaques fotovoltaiques.
Ah, exacte. Sobre les taulades, sobre els equipaments públics. Uh-huh. I aquesta ha sigut la primera manera que hem començat.
És que sou relativament joves, perquè des del 2023 pot ser que hagi començat a funcionar l'energètica.
Just fa 2 anys que es va incorporar el director general i la gran part de la plantilla es va incorporar al setembre. Per tant, portem 15 mesos, 16 mesos, la gran majoria de gent treballant.
Parlem ara una estoneta de la comarca del Baix Penedès. El mes de novembre, aquí al Vendrell, al municipi del Vendrell, es van celebrar unes jornades, sí, sobre energia sostenible i sobre comunitats energètiques, i els experts, una de les coses que van comentar com a conclusió és que la comarca del Baix Penedès té un gran potencial, però que està tot per fer. I m'imagino que no és l'única, que deu ser un panorama bastant comú arreu del territori de Catalunya. Quin seria el potencial que pot tenir aquesta comarca i que és tot el que encara queda per fer?
Bueno, per fer queda molt a tot Catalunya, queda tot el territori. Catalunya no és de les comunitats que està més avançada, sinó ben just al contrari, està a la cua, per tant tenim molta feina per fer. Aquest és una part sempre molt interessant, perquè tenim molta feina per fer. Aquí en el territori, projectes nostres que actualment tenim vius, vale? És a dir, tenim l'Institut Andreu Nin, vale? D'aquí del Vendrell, també tenim l'Institut Mediterrània, i tenim l'Institut a la Bisbal de Penedès. Per tant, aquests tres instituts, a sobre, ja tenen instal·lacions solars fotovoltaiques.
A més, fa pocs mesos. Que fa pocs mesos. Nosaltres ja vam informar també sobre la instal·lació d'aquestes plaques.
La de l'Andreu Nin és la que està acabada?
Sí.
Com treballa l'energètica en aquest cas? En aquest cas, vale, el que fem és ocupar tota la teulada. Tota la teulada, diguéssim, de l'institut. Uh-huh. Vale? Què vol dir això? Que no ocupem sol l'espai de sostre que necessitem pel propi edifici, sinó ocupem tota la teulada. Per què? Perquè això és més eficient, el seu cost és menor i l'estalvi per la Generalitat és major. Uh-huh. Vale. Per tant, l'energia que primer aquesta energia la consumeix el propi edifici i després busquem edificis públics del voltant que també puguin compartir aquesta energia. En el cas de l'Institut Andreu Nin, és un projecte que a nosaltres ens fa molta il·lusió perquè compartirem l'energia amb la comissaria dels Mossos i també la compartirem amb l'arxiu judicial. Uh-huh. Per tant, és un projecte molt integral, no? Que és el que a mi m'agrada. El nostre dibuix que seria omplir tota la xarxa d'equipaments públics, tot el mapa, amb plaques, i l'energia que s'obri, anar-la passant d'un edifici a l'altre. Que l'institut a l'estiu està tancat i hi ha moltes hores de producció solar, perquè justament quan hi ha més producció és a l'estiu, hi ha més hores de sol, hi ha menys ús de l'escola. Doncs aquesta energia que l'aprofiti aquell equipament de la zona que estigui molt a prou. I aquesta és la manera que tenim.
I hi ha un sobrant d'aquesta energia? És a dir, fins i tot donant aquesta cobertura a aquests altres edificis i abastint-los d'aquesta energia, es pot donar el cas que encara en sobri? I si és així, què se'n fa?
Actualment no. Encara amb totes les taulades de la Generalitat cobriríem exactament més o menys una cinquena part del que necessita tota la Generalitat.
Del consum.
Mm-hmm. Per tant, encara ens queda molt espai a fer, molta feina a fer.
Hi ha altres projectes pendents a la comarca del Baix Penedès, ja sigui amb altres equipaments que també s'hagin de dotar d'aquestes plaques fotovoltaiques? O...
Actualment a l'energètica tenim aquests tres vigents. Què passa? Que constantment els nostres tècnics estan distribuïts pel territori, van analitzant, troben edificis, aquí tenim un espai potencial, doncs es posa. O a vegades ajuntaments que ens truquen, no? Perquè a part de ficar això també fem aquell punt de palanca, no? Que té l'administració pública, que dius, què podem fer? Fem de palanca per la transició energètica. Per tant, l'Ajuntament s'ha trucat, tinc un terreny, anem a fer alguna cosa, anem a estudiar. I això constantment els nostres tècnics van estudiant exacte. El que s'està fent al territori.
Com funciona doncs, aquesta relació amb els ajuntaments? A què feu? Un assessorament? O disposen d'aquests solars, com dius, que són normalment propietat municipal? Com treballeu en aquest sentit?
Normalment, normalment ens truquen per fer com de palanca de canvi. Nosaltres amb els ajuntaments actualment no som mitjà propi, per tant no podem treballar directament amb ells. Tenim la intenció de ser-ho en l'exercici 26, però actualment no podem tenir una relació contractual, però llavors sí que ens truquen per assessorament, per ensenyar-nos diferents projectes que tenen al territori, i nosaltres sí que fem un paper de cohesionadors. No? Perquè a vegades, perquè tots els projectes que ha de fer l'energètica, tots els projectes als que participa, volem que hi hagi cohesió, transparència i acceptació del territori. Mhm.
Quins són els reptes que teniu per endavant? Què us heu trobat a l'hora de desplegar projectes d'energia renovable? Reptes em refereixo a dificultats i com les heu anat resolent?
Bueno, les renovables produeixen energia neta, són viables econòmicament, però ocupen espai. I aquest és una miqueta el gran repte, no? Ocupen espai. És a dir, ens hem d'acostumar a veure un dibuix del territori que no hem vist. Que podria ser que arribem a una esplanada i la veiem plena de plaques. Des de l'energètica, què fem? Intentem participar en projectes que hi hagi acceptació en el territori. És a dir, com ajudem? Pues amb cohesió, amb participació social, explicant molt bé el projecte. Des del Parlament, que se'ns ha mandatat, se'ns demana participar en aquests projectes estratègics grans del territori. Per què? Estratègics i energètics. Per què se'ns demana? És a dir, perquè hi hagi aquest punt d'interès general des de la visió pública, no? I aquesta defensa del territori. I se'ns demana exactament això. Què heu de fer? Defensar l'interès general, la participació, la visió del territori en aquests òrgans de decisió. I això és el que fem, això és la nostra voluntat.
Em comentaves que treballeu també doncs, amb aquest assessorament, com aquesta palanca de canvi amb els ajuntaments. No sé si teniu algun tipus de relació amb comunitats energètiques.
Aquesta és molt bona pregunta, perquè és una pregunta que ens fan moltíssimes vegades, no? Però l'energètica, el seu client és el sector públic. No és mai el ciutadà final, no? És a dir, jo a casa meva la llum no la tinc a l'energètica, vale? La tinc amb una altra companyia. Vale. Què ens passa? Llavors, en les comunitats energètiques que estan participades per ciutadania, l'energètica no pot participar-hi. Aquí, qui té més sentit seria el món local, si té alguna participació a través del món local, però nosaltres l'energètica aquí no pot participar-hi.
Igualment, Núria, des de la vostra, des de la teva expertesa, què recomanaries a persones que es vulguin implicar o en una comunitat energètica? Quins són els passos que creus que haurien de fer?
Bueno, a mi les comunitats energètiques m'agraden molt perquè penso que és una eina de la ciutadania, no? Que comparteixes l'energia. Per tant, a mi les parts de comunitat, la part de complicitat humana m'agrada molt. Què és? És una eina en la que comparteixes l'energia que es genera. Vale? Per tant, des de la ciutadania, pues, el que pots fer és participar d'alguna comunitat que tinguis prop de teva casa. Vale? Aquesta seria la feina. La transició energètica per mi és la millor eina que tenim per combatre el canvi climàtic. Que tenim un canvi climàtic que el planeta ens va donant cada dia senyals de que està passant alguna cosa, és inequívoc. Aquí ja, crec que ja no tenim cap dubte d'això. Per tant, contribuir, fer el nostre granet de sorra, aportar el nostre granet de sorra per la transició és allò que podem transcendir en el món, no? A nivell ciutadania, penso que ha de ser un treball d'empresa, administració i ciutadania. A nivell ciutadania, ho podem fer de moltes maneres. Reduint el consum energètic, augmentant l'eficiència energètica, posant-nos plaques a casa, movent-nos amb tren, en transport públic, amb bicicleta, tenint un cotxe elèctric, i també participant en comunitats ciutadanes, com bé tu deies.
Deies que amb els projectes que teniu ara engegats cobriu una cinquena part del consum total que tenen els edificis, no? El consum de la Generalitat en tots els seus serveis, equipaments i demés. Quin seria el repte que pot arribar a assolir proposeu assolir l'energètica? És a dir, hi ha un topall?
No, el repte de l'energètica és cobrir tota, és el 100%.
És possible cobrir el 100%?
Sí, és el 100%, i és possible, és el repte que estem. Nosaltres tenim fins al 2035 per fer aquest projecte, no? Per impulsar-lo. Una part, com serà? Una part serà, com hem dit, amb les taulades, aquest serà el 20%. Altra part seran participacions en eòlica, encara mateix també tenim alguna participació en eòlica, tenim participació en centrals hidràuliques, que eren de la Generalitat, que les tenia concedides, quan vencen les seves concessions passen a l'energètica, i també projectes que es faran amb el territori.
Núria, Catalunya, segons tenim entès, ha de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 55% el 2030 i arribar a la neutralitat d'emissions de carboni el 2050. Ho veieu factible?
És un repte difícil, és un repte que requereix, com els reptes difícils, requereix gran esforç. Ho veiem factible amb la col·laboració de les empreses, de l'administració pública i de la ciutadania. Però per nosaltres, més que centrar-me en la meta final, en aquest cas és calma i foco. Calma per tenir suficient visió estratègica i foco per la passa següent. Quina és la passa següent? És a dir, anar fent cada dia aquell 1% que podem millorar. I crec que això serà el que ens farà arribar. Si mirem al 2050, ho veiem molt lluny. No, moltes vegades passa que mires l'objectiu del 2050 i dius, això no es pot aconseguir. En canvi, si vas mirant cada dia el que vas fent, és aconseguible. Per tant, quin és l'objectiu? Sumar entre tots. Els actes que fem com a ciutadans, els actes que fem com a empresa, els actes que fem com a administració i els actes que també s'impulsen des de l'energètica. Sumar entre tots, per tal d'arribar-hi.
Treballeu també en campanyes de sensibilització, de conscienciació, d'informació?
Sí. Aquest és un repte que estem ficant ara en marxa. Vale? L'any passat, al desembre, es va formalitzar la compra del primer parc sobre terreny que tenim a Vidreres, i llavors aquí es començarà un projecte pilot. És un projecte molt xulo, no? Que forma dues parts. D'una banda hi haurà com un tipus d'aula, per tant de fer conscienciació on? Amb les escoles. Ara ja les escoles ens demanen, el podem anar a visitar? Clar, penso que és molt, molt, molt important fer la conscienciació des de ben petits, no? Des dels nens des de ben petits. I una altra que es farà és com una ambientació, no? De què passa amb les papallones, què passa amb els arbres, no? Una ambientació de l'ambient, a veure quin efecte té, per de quina manera, no? Recuperem la fauna que hi havia en aquell espai.
Aleshores, així treballeu en reduir, doncs, les emissions i després també amb aquesta energia sostenible renovable, que és la que després vosaltres, doncs, aposteu per ella, no?, a tots els edificis públics de la Generalitat.
Exactament.
Doncs, Núria, moltes gràcies per haver-nos acompanyat al programa Connecta 14 d'aquesta setmana. N'estarem molt pendents de futurs projectes que pugui haver, perquè si el repte és arribar a tots els edificis de la Generalitat, doncs anirem fent seguiment de quins altres tenen també aquestes plaques fotovoltaiques al Baix Penedès, i també estarem molt pendents d'aquestes campanyes i de tota la informació que vagi sorgint de l'energètica.
Moltes gràcies a vosaltres per poder-vos explicar una miqueta quin és el nostre projecte i què estem fent i en quines fases anem avançant.
Gràcies. A veure.
We'll be right back. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu,
per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de ràdio i televisió al Vendrell. Cada dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a 8:00 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 11:45 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, passeu, que l'haureu al Safareig.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi, si volete.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Set minuts clavats per les 11. Estem en directe, només faltaria, estem a les portes ja de la tercera i última part de programa, la que ens ha de portar fins al migdia i fins les 12, passant per l'actualització de les notícies amb el butlletí de la xarxa de comunicació local. Però sempre en aquestes estones, important conèixer i anar destacant i recordant els diferents punts d'agenda o diferents informacions socials que són importants tenir en compte. Per exemple, un punt important, demà dijous es celebra la que ha de ser el primer Job Marketplace sobre turisme, comerç, sobre serveis. És un punt d'emprenedoria per a aquelles persones que busquen feina o per a aquelles empreses que busquen, doncs, ocupar els seus llocs de feina. Per això, demà dijous, a partir de 11:15 del matí i fins a 2:15, a l'edifici Tavaris de Coma-ruga, serà aquest primer Job Marketplace que està organitzat per l'Ajuntament del Vendrell a través de la regidoria de Turisme i a l'EINA, el Servei d'Ocupació Municipal. Un esdeveniment de selecció de personal que reunirà empreses del sector turisme, comerç i serveis. D'aquí és una mica la importància que és adreçat a aquests sectors determinats I és això, és aquesta reunió entre les empreses demandants i persones que busquin feina a través d'entrevistes laborals ràpides. No han de durar més de 5-10 minuts. Això permet que es puguin fer moltes entrevistes al llarg del matí. Amb aquesta iniciativa es vol facilitar la connexió entre empreses amb necessitats de contractació i persones en recerca activa de feina o que vulguin millorar la seva situació laboral. De fet, dins les ofertes laborals que s'han confirmat són, per exemple, governant o governanta, cambrer, cambrera de pisos, personal de neteja, cuiners, ajudants de cuina, recepcionistes, control d'accessos de dia o de nits, rentaplats, repartidors, manteniment de piscina, electricistes, fusters, lampistes, guia amb idiomes, animadors, socorristes, vigilants de piscina, caixers, caixeres de supermercat, carnissers, carnisseres, fruiters, fruiteres dependents... Bé, hi ha moltes ofertes, del qual ja estan confirmades, així que és una bona manera i un bon recurs per trobar feina en aquests sectors que ara dèiem, aquests sectors del turisme, el comerç i els serveis... I que, bé, no cal inscripció prèvia. Només cal, això, participar i anar directament i presencialment amb el currículum, és a dir, amb uns quants currículums ja impresos, i els podreu repartir en les diferents entrevistes que podeu fer al llarg del matí. Serà demà, dijous, 13 de març, a partir de 11:15 del matí a l'edifici Tavares de Coma-ruga. A banda d'això, també recordar que segueixen obertes les inscripcions per als casals de Pasqua que organitza la Regidoria de Feminismes de l'Ajuntament del Vendrell en el marc del programa Temps per Cures. Aquest té com a objectiu principal alliberar les famílies, especialment a les dones, dels temps per a elles, potenciant la conciliació familiar, laboral, però també personal. Aquest casal de Pasqua, que es durà a terme, de fet, aquests dies festius de Setmana Santa, està adreçat a infants d'infantil i primària escolaritzats als nuclis del Vendrell entre els 3 i els 12 anys. L'horari del funcionament d'aquesta activitat serà de 9 del matí a 1 del migdia i es durà a terme a l'Escola Marta Mata del Vendrell, però també a l'Institut Escola de Coma-ruga, amb possibilitat de transport. És una activitat totalment gratuïta i les inscripcions es poden fer fins al proper dilluns, dia 16. Així que podeu enviar un correu electrònic a igualtat@elvendrell.net. igualtat@elvendrell.net, aquí us donaran tota la informació d'aquests casals, però és que a més també us facilitaran el formulari per poder fer la inscripció. Es prioritza el correu electrònic, però si voleu també podeu fer-ho de forma presencial al Centre Cívic L'Estació. També us podreu presentar, podeu acudir al Centre Cívic L'Estació, on també us poden ajudar a fer la inscripció d'aquests casals. A banda d'això, també posem una mica de música, una proposta musical de primer ordre dins el temporada i que arriba aquest mateix dissabte. Després de l'èxit de l'humorista Maria Juan, aquest dissabte arriba a l'Auditori Pau Casals la reconeguda Elena Gadel, que presenta el seu espectacle La dona que em vesteix.
El meu entorn, fer-li creure que no sóc humana.
L'artista catalana irrompa de nou en el panorama musical presentant els seus nous temes plens de força, elegància i delicadesa. Cançons com Et confesso, Lobo, Ganes loques de vivir, Niña eterna o la mateixa La dona que em vesteix, que de fet és el títol de l'espectacle que porta l'Auditori aquest dissabte. I és la cançó que estem escoltant. Serà aquest dissabte, dia 15, a partir de les 8, a l'Auditori Pau Casals. Les entrades estan numerades i es poden trobar, com sempre, a través d'internet, a www.temporada.cat, a través de l'aplicació del Temporada, presencialment a la recepció de l'Escola Municipal de Música Pau Casals el divendres al matí, de les 10 i fins la 1, o a taquilla una hora abans que comenci l'espectacle, sempre i quan l'aforament així ho permeti.
Però no l'escolto, no puc aturar, impaciència letal que fa córrer més del normal.
Una molt bona proposta musical, com aquestes molt bones propostes que arriben sempre des del Temporada, que està allò en plena efervescència aquest semestre. Tornem-ho a dir, tota la informació possible d'aquest concert i de les altres propostes que anem explicant i recordant al temporada.cat. I amb aquesta excel·lent veu de Lena Gadel arribem a les 11, actualitzem les notícies i seguim de seguida amb més coses. No marxeu.
I de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
La Maria Lara. Localitzat el cos sense vida de l'alpinista català desaparegut en una llau a Armènia. La víctima és un veí de Sant Joan de les Abadesses que va ser sepultat aquest dimarts per una llau al cim nord de l'Aragats, un volcà extint de més de 4.000 metres. Hi anava amb 8 catalans més, 7 dels quals van resultar ferits i un il·les. Almenys, doncs, dos dels afectats són bombers de la Generalitat, del grup d'actuacions especials del Parc de la Seu d'Urgell. Un tercer també era bomber voluntari. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, reitera les disculpes als usuaris de Rodalies després de les complicacions dels darrers dies a la xarxa ferroviària i assegura que s'està invertint a millorar la xarxa més del doble del que costaria l'ampliació del Prat i que no es poden fer més obres perquè seria contraproduent pel servei. L'escoltem.
Jo vaig reiterar, vaig demanar i reitero aquí excuses als ciutadans que han patit aquestes afectacions del servei. Dos, no som el mateix PP i PSOE en aquest àmbit. No som el mateix. No som el mateix. Ara s'estan fent inversions. Tres, més del doble que costaria la modernització del Prat. Adjudicades ja, és una realitat. 3.700 milions. No és un problema de diners, és un problema de compatibilitzar les inversions amb la millora del servei.
I ja compareixerà en el ple monogràfic sobre Rodalies, que es farà del 25 al 27 de març al Parlament. La proposta de Junts, perquè ho fes avui, no ha prosperat pel vot contrari del PSC, Esquerra, Comuns i també de la CUP. I de fet, hores d'ara encara registren retards de 30 minuts en les línies R14 en el trajecte Lleida-Pirineus, Estació de França, i també a l'R15, destinació Estació de França, Ribarroja d'Ebre. I l'Ajuntament de Terrassa tancarà la discoteca Chicago després de l'assassinat d'una persona a la porta del local aquest cap de setmana. Ens amplia la informació Francesc Novell, de Ràdio Municipal Terrassa.
L'Ajuntament de Terrassa ha emès una resolució per clausurar la discoteca Chicago i mostra la seva confiança en la tasca dels cossos de seguretat arran dels fets del passat diumenge que van causar l'assassinat d'una persona en rebre 5 trets a la porta de la sala de festes. A través d'un comunicat, el consistori assenyala que, des que es van conèixer els fets, ha treballat en incoar un expedient d'acord a la llei d'espectacles públics per tal de suspendre preventivament l'activitat de l'establiment per raons d'alteració de la seguretat ciutadana. Aquesta discoteca registrava diverses denúncies per part del veïnat. De fet, durant el darrer trimestre de l'any passat, la policia municipal va dur a terme una sèrie d'actuacions en aquest establiment públic i el seu entorn, després de detectar problemes d'inseguretat i conflictes entre persones.
I en esports, el Barça es classifica per als quarts de final de la Champions després de guanyar 3-1 contra el Benfica. El rival a quart serà el Lilla o el Borussia Dortmund, que juguen avui. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Les 11 i 4 minuts, va, més qüestions, més coses. Tercera i última part de programa. Dimecres 12 de març, edició número 3738. Gràcies per fer-ho possible, de veritat. Gràcies per seguir-nos, per escoltar-nos o per mirar-nos. És un plaer. I això que dèiem, més coses. Ara, per començar aquesta tercera i última part, volem parlar-vos d'un llibre, d'una novel·la que es presenta demà dijous a la biblioteca, Ocho Pecados. El seu autor és en Julià Bretos i ja vam parlar amb ell fa un parell d'anys quan es presentava, diguem, la primera part d'aquesta novel·la, La dama sin rostro. Una història, una novel·la històrica, en cert toc de misteri, d'una dona que va donar, que va deixar, diguem, en herència una gran quantitat de diners per la construcció de la Sagrada Família i com això va afectar l'Antoni Gaudí, arquitecte, etc. Una gran història que continua endavant amb aquesta segona novel·la. De fet, hem parlat amb qui s'encarregarà de presentar aquesta novel·la, és Renati Castejón. Ella és la responsable de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, però és que resulta que aquesta dama sin rostro, aquest personatge inicial de la novel·la i conductor de tot plegat, tenia certes arrels vendrellenques, i per això l'autor va passar per l'arxiu per documentar-se. És una història molt interessant, i per això la Nati forma part d'aquest projecte i del qual avui ens acompanyarà per explicar-ho a banda del propi autor, en Julià Bretos, que ens acompanya a través del telèfon. I després d'aquesta conversa ja ens quedarà una bona estona per la participació i per les trucades. Només faltaria que no faltin. Doncs vinga, seguim i continuem. Tercera i última part. Som-hi.
Calaixera, un programa unicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Aquest proper dijous 13 de març a la Biblioteca Pública Terra Baixa acollirà la presentació de Ocho Pecados. És una novel·la històrica, ara coneixerem el seu autor, i que va arrel de tot un seguit de novel·les dedicades a una, com ho explicaríem, com una institució així arquitectònica que tots coneixem i que tots tenim al cap, com és la Sagrada Família. Bé, ara ho acabarem de desvetllar, perquè tot això és evident que té molts arrels i moltes branques que destacar. Però una base de tot això i la presentació d'aquest llibre és l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, amb la seva responsable, la seva directora, la Nati Castejón, que ja ens acompanya. Nati?
Hola, bon dia, què tal?
Com va això?
Doncs molt bé, sí? Contenta d'estar avui aquí per presentar, doncs, aquesta novel·la.
Molt bé. El títol o la novel·la que presentarem i que ara explicarem és aquesta, Ocho Pecados, però és, no sé si el final o no, o el camí que segueix d'un seguit de novel·les, com ara dèiem, que parlen sobre la Sagrada Família, sobre Antoni Gaudí, etc. Qui s'encarrega d'explicar tot això, i ho fa d'una manera no només molt ben explicada, sinó també molt ben comunicada, és el seu propi autor i que estarà, com no, present físicament a la presentació d'aquest dijous. És en Julià Bretos. Julià, com estàs?
Aquest
molt bon
sentió.
Dia. Presente, no?
Aquest sentió, què tal?
Com va això?
Pues re, molt content, esperant a la presentació d'aquí una estona.
Molt bé.
I sempre molt content d'anar al Vendrell.
I tant. De fet, ja has vingut per aquí en més d'una ocasió. De fet, l'audiència recordarà que vam parlar amb tu tot just ara fa un parell d'anys, quan presentaves aquell èxit que va ser La dama sin rostro. I que recordo que ja ens vam quedar una mica amb la intriga i amb les ganes de conèixer, no sé si és la segona part, és la continuació. Com ho podríem explicar, això, Julià?
També va dir que és que jo amb la Nati ja som íntims, si em sembla.
Doncs sí, la veritat és que sí.
Sí, sí, ja... És que, però, Nati, és que t'agrada molt tot el que he descobert, t'encanta, veritat?
No, clar, és que jo he tingut la sort, doncs, de que cada vegada que el Julià descobreix algun fet, alguna cosa important, doncs tinc la gran sort de que m'ho comunica, no?
Clar,
no s'ho reserva, sinó que ho comparteix, que això és l'important, no? Uh-huh. Aquests moments... que quan investigues un tema, quan trobes, realment compartir-ho amb algú, doncs realment és molt agradable, no? També a mi em passa, no?
I tant.
I el Julià sí, també, i digue'm.
T'haig de dir un secret, és que les meves filles ja no em fan cas. Aleshores, Aleshores és quan has de buscar algú que em faci cas, no? Però sí que és cert, que aquesta novel·la, Ocho Pecados, doncs és la continuació de La dama sin rostro, que ja vaig presentar allà a la biblioteca, a Vendrell. Però és que, clar, la dama sin rostro, que ara per Sant Jordi sortirà en català, La dama sense rostre, doncs, home, és meravellosa. És meravellosa i destaca o descobreix la dona que va pagar des de l'anonimat la seva família. Però això no és un invent, vull dir, això és cert, o sigui, això és descobriment. Però, clar... La pregunta és, quan ja tenim els diners, penseu que estem parlant d'una fortuna sense la qual no existiria la Sagrada Família. Clar, quan ja tenim els diners, què va passar? Home, doncs ja us ho dic. Va ser una batalla campal. Una batalla campal amb la diòcesi anant cap als diners.
Sí.
I això és el que s'explica a Vuit Pecats, però que no és inventat. No? O sigui, és una novel·la. I les novel·les són sempre ficció, però no, vull dir, anava a dir que les hòsties van volar, però bueno, no ho diré perquè estic a la ràdio.
No, ja pots dir-ho, ja aquí parlem obertament sense cap tipus de problemes. Recordo molt bé quan vas venir a presentar aquella dama sin rostro, la Isabel Bolet Vidiella, tot aquell misteri que englobava tota aquesta història, i això ja començaves a apuntalar com havien estat els orígens de la construcció d'aquesta gran obra arquitectònica com és la Sagrada Família, que tots coneixem actualment, dels intírculis, no? de una mica de les batalles de poders, con la iglesia hemos topado, a més, clar, és que bé, són tots els ingredients perquè surtin unes novel·les d'aquestes característiques, no, Julià? En aquest sentit, allò, la ficció sempre supera la realitat, no?
Sí, ho diria al revés.
Perdó, que m'he equivocat. No, la realitat sempre supera la ficció. Perdó.
La realitat supera la ficció, però és que és així.
Sí.
No ficciono, i a veure, jo crec... Nati ha llegit les novel·les. A veure, jo crec que ho explico bé i que s'ha entretingut. I que, a veure, no és allò d'una novel·la pesadeta que tal, perquè intento sempre que tingui una certa gràcia i tal, però no, és que la realitat, una realitat que a més sempre ha estat ocultada, amagada, perquè clar, la realitat aquesta és la de... clar, són uns diners enormes i un boig que es diu Gaudí, que el que volia era construir una església que diguem-ne que la diòcesi mai li ha fet gràcia. Els bisbes no volien aquesta església. O sigui, els bisbes tenen una altra prioritat, que és la de fer parròquies. No la de fer una superesglésia basílica, expiatòria, que a més no s'acaba mai i tal i qual. Aleshores, que jo d'alguna manera també empatitzo una miqueta amb els bisbes, o amb la diòcesi, perquè diu, oye, aquí... jo estic per el que estic, no? I en canvi, doncs mira, Gaudí tenia entre sella i sella fer la més gran, la més espectacular que mai hagi existit. I aquesta lluita entre els interessos d'uns i anava a dir caprici, però tampoc dient caprici, no? I la voluntat de Gaudí, per una altra banda, el que tenim és un fotiment de fets desconeguts que jo resumeixo en vuit pecats, o sigui, cada bisbe té té la seva, no?
Com tu deies, és una novel·la històrica, la podem considerar així, amb noms reals i personatges reals, com el cas de la Isabel Bolet Vidiella, que va existir realment i que el que va fer és real. La història també és real, doncs, tot i que sigui novel·lat, tot és real.
Sí, real en un 90%. O sigui, sempre hi ha allò de que el dia era assolellat i plovia. A veure, no sé si el dia era assolellat i plovia, no?
Sí.
Li poses una mica de suc. Però la història de la dama sense rostre, d'Isabel Bolet, que va entregar una fortuna a la seva mort per a construir la seva família, i la història dels vuit pecats, el que va passar després amb els diners fins a la Guerra Civil, és 100% real i novel·lada. Jo miro de... A veure, sempre s'ha de novel·lar per empassar una mica...
No, sí, temps, està clar, està clar. Si no, seria una altra cosa.
Al final,
sí.
També la gent... quan llegeixes els llibres és de nit i també estàs cansat i millor que la cosa passi bé. però, bueno, és això.
Sí, 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 sí. Clar, amb una novel·la històrica d'aquestes característiques és fonamental tota la recerca històrica, tota la documentació i tot el que has hagut d'empaltar, Julià, per portar a terme aquestes històries. Em sorgeixen dues preguntes molt fàcils, Una d'elles és com ha estat, no, tot aquest procés de documentació, i l'altra és què tens tu amb Gaudí, amb la Sagrada Família, per què t'apassiona tant tota aquesta història?
No ho sé. I per què ets el Barça? O per què ets l'Espanyol? O sigui, a vegades hi ha coses que neixen quan ets petit i no saps per què han arribat, no? A mi sempre m'ha apassionat la Sagrada Família. Jo crec que va ser perquè vaig descobrir una vegada una postal quan era petit, i aquesta postal era de com seria aquell temple acabat. A mi em recordava molt aquests palaus de contes, de fades, no? Que de la Ventafocs, no? Que veus aquell palau i dius, hòstia, això què és? Això és mentida, no? Clar, és mentida, no. L'estem acabant a Barcelona. Aleshores sempre m'ha apassionat, i el que passa és que jo he descobert que hi ha un fotiment de gent que està apassionada també. És a dir, que realment aquest deu ser l'únic edifici que triga 140 anys avui dia. És a dir, avui dia no hi ha edificis, els edificis es comencen a fer i s'acaben.
Sí,
Pots estar 2 anys, 3 anys o 4 anys, però no 140 anys. Aleshores jo crec que això té un cert misteri, una certa... no sé, vull dir, allò que crida l'atenció, i és això. I no recordo quina era, aquesta era la segona pregunta. La primera
és tot el procés de documentació, és a dir, tota aquesta informació, totes aquestes històries, com ha estat, no?, la recepta, la buscar i capturar tota aquesta informació.
Clar, t'explico. Jo no sóc ni historiador, ara sí que sóc investigador. Investigo. Però jo no sóc un historiador, jo sóc un petit informàtic que dona classes d'informàtica. Aleshores, què passa? He descobert una cosa meravellosa. I és que hi ha un fotiment... Bueno, un fotiment no. No. Hi ha un grapat de gent, que incloca la Nati,
sí,
que són historiadores o bé historiadores professionals de carrera o bé afeccionats. I que resulta que saben molt. El que passa és que es veu que no està de moda. Això de la història es veu que no està de moda. Avui està de moda les cançons i el futbol. I m'he trobat amb aquesta gent que, oye, que t'ajuda d'una manera desinteressada. La Nati m'ha ajudat molt, perquè hi ha una petita branca de tota aquesta història que està relacionada amb el Vendrell. Aleshores dius, a veure, qui em pot ajudar aquí? I jo no coneixia la Nati, però un dia necessito ajuda i pots estar segur que me l'ha donat tota, i més que li hagués demanat me l'hagués donat.
I tant.
I això és el que he descobert, una mena d'un grapat, una petita munió d'historiadors afeccionats que renoi tot el que saben.
I tant, i tant, i tant. Nati.
Doncs bé, gràcies, Júlia. Doncs,
és així, no?
Sí, no, realment, quan em vas trucar i et vas donar a conèixer, realment em vaig quedar doncs molt sorpresa del vincle, no?, que tenim amb la Isabel Bolet. I realment va ser fantàstic perquè vam poder situar en aquests personatges, no? Isabel Bolet, doncs, és cunyada del Manuel Marquès Bolet, el propietari de la finca La Plana, que el 1876 Manuel Marquès, que havia arribat de Cuba, doncs havia adquirit aquesta gran finca a la família Escofet, que era la propietària.
Val.
I per tant, aquests Marquès, aquesta família Marquès, que coneix molt bé el Julià, perquè l'Ignacio Marquès és el marit de la Isabel, doncs, bueno, eren cunyats, i per tant tenim aquest vincle familiar. Que això explica segurament alguna vegada La Isabel i el seu marit van estar aquí a la Plana, segurament, no? És probable, no? Que estiguessin per aquí, també, no? Ostres. I això fa gràcia, no?
Ah, clar, ara mateix tots aquests vendrellencs i vendrellenques... Bé, ja en el moment que en vam parlar, perquè ho recordo, que en vam parlar en l'anterior novel·la, Julià, molts d'aquests vendrellencs, bé, tota la vida s'ho deuen fer a sobre, i fins i tot tenir aquest lligam vendrellenc, en certa manera, amb la construcció de la Sagrada Família. Clar, és el que té aquestes investigacions i aquestes troballes, de fet, no? Que són aquestes sorpreses. Mira, clar, a nosaltres toca molt de prop, però és això, és aquest descobriment, no?
Sí, t'explico. Això m'ha passat ja amb 3 o 4 persones, que clar, que apareixen, que clar, jo he investigat i m'hi trobo que persones totalment oblidades per la pols del temps, doncs resulta que ara apareixen. Què passa? Que, home, jo he fet presentacions, doncs, també a Vilanova, també a Piera, perquè estan relacionats amb la novel·la, sí. Aquí a Barcelona, i què passa? Que aleshores et veu alguna persona i et diu, escolta'm, jo sóc la vídua de l'home de la camisa verda. Clar, l'home de la camisa verda, això no és l'Ocho Pecados, això és la de Massinor.
Sí.
Però diu, l'home de la camisa verda, doncs és una persona real que a mi em va ajudar a trobar la tomba d'aquesta dona.
Ostres.
Què passa? Jo estic fent la presentació, a més en el cementiri de Piera, que hi ha una placa que apareix al meu nom. Deu ser l'única persona que té una placa amb el seu nom al cementiri i ho pot veure en vida. Doncs resulta que, clar, et ve aquesta senyora... I jo m'emociono, o sigui, jo m'emociono explicant el que em va fer, el que em va ajudar aquest home, no? que va morir. Però us haig de dir que la dama sense rostre no tenia rostre, però és que una persona ha llegit la novel·la, em va veure per televisió i es va posar en contacte perquè resulta que tenia una foto.
Ostres...
Clar, això és meravellós, és clar. Una persona que no mira la tele, que resulta que el dia que jo aparec per la tele, doncs ella es desvela, jo sortia de matinada, em veu, recorda que tenia una foto perquè és antiquari, tot plegat, resulta que la versió de la dama sense rostre en català té un epíleg que més o menys acaba dient: què més dona tot? Jo sóc feliç, no m'importa ni tan sols el títol de la novel·la, perquè ara la dama ja té rostre.
Ja té rostre, ostres!
Però això és algú...
Veig que ara has desvetllat el secret, Julià, has desvetllat el secret ja.
Bueno, una mica... Bueno,
sí, ja està bé.
Bueno, tinc un altre secret... No, tinc un altre secret que l'explico després a la biblioteca, però és el fet que quan escrius, i més quan investigues, i sempre queden serrells, sempre queden coses sense trobar, i dius, a veure si tinc la sort de que algú llegeix això i resulta que sap precisament el que jo no sé. Efectivament, això ha passat amb els 8 pecats, també. Això ho explicaré després.
Això per la presentació, quan faci, que la gent que hi vagi que ho podrà conèixer de primera mà. També sembla mentida com un edifici com la Sagrada Família, amb el pes simbòlic que té, una figura com Antoni Gaudí, etc. Sembla mentida com encara avui en dia vagin sorgint, no?, informacions inèdites i històries inèdites d'una cosa que sembla que estigui com molt explicada. Això també és molt apassionant, suposo que per vosaltres, investigadors o aquests historiadors, com dius tu, que us encarregueu de fer cerca, que vagin apareixent encara això, històries inèdites de sobre la història de Gaudí i la Sagrada Família.
Em preguntes a mi o a la Nati, disculpa.
Bueno, els dos, una mica amb tu, Julià, sí, amb tu, Julià.
Bueno, sí, surten coses, però ara deixa'm que em posi la medalla.
Vinga.
Em posaré la medalla, d'acord? Surten coses, però realment no tenen la transcendència d'aquesta que es presenta aquí. És a dir, fa la sensació que hi ha una necessitat de fer novel·les, ara surten novel·les, jo estic fent una novel·la, jo també sóc culpable, no?
Yeah.
Perquè jo estic fent una novel·la però les novel·les o els llibres que surten són veritablement... O sigui, no aporten res. Aporten molt poc. O sigui, la biografia de Gaudí, no sé què, no sé quantos. D'això hi ha moltes. Hi ha moltes. I l'única cosa que fan és explicar el mateix que s'ha explicat sempre, però amb altres paraules, amb més fotos o tal, o fins i tot invencions que no se sostenen o que no estan comprovades, que si dones, que si amorius, que si el que sigui. A veure, el que jo trobo aquí, en les dues novel·les, La dama sense rostre i Els vuit pecats, on hi ha, és novetat 100%, xoca molt amb el discurs que sempre s'ha fet. A més, s'ha entretingut. No s'ha dit una novel·la que diu, hòstia, que no hi ha manera d'empassar-se-la, no? Aleshores, em poso la medalla que no sóc un d'aquells historiadors que expliquen les coses i per un públic tal. No, no, compte, les coses que he trobat són novedoses, sorprenents i inesperada. Realment mereixen una pel·lícula. He buscat productores i m'està costant el tema pel·lícula.
Vaja, estaria bé. Una sèrie que també està molt de moda ara, fer una bona sèrie.
Bueno, jo estic obert a qualsevol que li posessin en contacte amb mi.
Molt bé.
Li passes el telèfon a... Doncs si algú està interessat en això, que li passeu el telèfon a Ràdio Vendrell.
Molt bé, doncs t'ho farem arribar, si hi ha l'interès, que esperem que sí. Ja, com deies, clar, són històries que a vegades interessen pel que sigui, que estiguin amagades. També crec que avui en dia també interessa que certes qüestions no siguin gaire conegudes. Clar, Ocho Pecados suposo que no deu caure gaire bé a l'Església, no? A les institucions... No sé si sobre això t'ha pogut arribar alguna cosa, Julià.
Passa palabra.
Ah, entenc que sí, doncs. Entenc que sí i entenc...
A veure, hi ha una tendència... per una banda jo ho entenc.
Sí.
És a dir, hi ha una tendència a... Home, clar, que si parlen malament d'algú o d'una institució, doncs, home, no agrada. Hauria de dir que, clar, estem parlant de fets que van succeir fa un segle. I per tant, diguem-ne que no hi ha... Però al final és la institució, o sigui, és tota la institució la que queda, diguem-ne, afectada. Aleshores, efectivament, doncs, a veure, diguem-ne que jo crec que les institucions, la seva família, el que fan és un esforç d'ignorar, que només es pot rebatre d'una manera, i és complint la novel·la. Perquè al final jo no sóc escriptor perquè escric, però sóc divulgador. Aleshores, el que jo m'encantaria, i no puc deixar d'aprofitar aquesta estona, és que, sisplau, és que la novel·la Ocho Pecados, de Almuzara, de l'editorial Almuzara, i la novel·la La dama sense rostre, o La dama sin rostro, és que divulguen, expliquen una història que mereix ser coneguda i que per Sant Jordi tothom l'hauria de comprar i que tothom s'hauria de regalar, perquè és que és una passada, o sigui, és fabulosa, i ho sento, vull dir, clar que no els agrada als que... Clar, vull dir, si jo el que dic és que l'Església doncs es va voler butxacar els diners de la dona... Doncs ho sento, però no és inventat.
És real. La història, més o menys la història de Ocho Pecados, acaba per la Guerra Civil, si no tinc mal entès. Això acaba aquí, però clar, això pot continuar fins al seu final, no? Si volguéssim estirar-ho.
Sí, però per pistonada. Val. És a dir, diguem-ne, la novel·la històrica és molt més atractiva que la novel·la actual.
Val.
Aleshores, això ja m'ho han comentat més d'una vegada. Millor que sigui històrica que actual. Actualment també hi ha pecats, però els pecats d'ara són uns pecats més normals. Què vols que t'hi digui? Que la gent... què vols que t'hi digui? Passa el mateix que en qualsevol empresa, que hi ha gent que trepes, gent que puja, que baixa, que vol aparèixer, però és que això passa a qualsevol empresa i en qualsevol organització. En canvi, els pecats que jo explico en època de Gaudí o fins la Guerra Civil, home, tenen molt de suquillo.
I tant que sí. Doncs excel·lentment plantejada i presentada, gràcies Julià per fer-ho. Això, aquest dijous dia 13, a partir de 6:45 de la tarda a la biblioteca, et podran conèixer amb tu, podran conèixer la novel·la, la història en si, i la Nati, que s'encarregarà de fer la presentació del llibre.
Sí, la veritat és que ara, quan explicava el Julià, a part de tot això que ha estat explicant ell, la novel·la descobreix altres personatges que van viure, doncs, que van ser reals, no? I que van intentar, doncs, salvar l'obra de Gaudí, després de la seva mort, no? I per tant, aquests personatges que estan plenament oblidats pel públic en general, realment ell aquest dijous ens posarà a rostre en aquests personatges que van lluitar tant per aconseguir que el projecte de Gaudí no quedés desfigurat, que no... que arribés, doncs, tal com ha arribat als nostres dies, i per tant, doncs, hi ha molts personatges ocults, no? I que per tant el dijous, doncs, els podrem conèixer amb més detall.
Fantàstic. Júlia, moltíssimes gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina, i estarem ben amatents de les teves publicacions. Una fortíssima abraçada.
No, al contrari, porto una bona colla de llibres, no?, per la presentació.
Sí,
agafa'ls. Home, no sé, ja depèn del que puguis portar.
Sí, pren-los, que ja veuràs com farà falta.
Mira, deixem que acabi amb una frase.
Digues, sisplau.
L'altre dia un guia turístic em va demanar una informació que apareix en els 8 pecats, en la novel·la, no? Aleshores li passo... perquè es veu que havia de fer una visita i tal, i bueno, volia preparar-se-la. I una vegada que li explico i tal, diu, carai, quan més parlo amb tu, més entenc que la Sagrada Família s'està construint de miracle. per la quantitat de... Això, amb la quantitat de picabaralles i tal, això m'ho diu un guia turístic, després de que li passo informació.
Doncs mira, imagina't. Gràcies per tot, Julià, altra vegada.
Molt bé, gràcies, Julià.
A vosaltres.
Fins dijous.
Que vagi molt bé.
Adéu.
I Nati, el mateix, gràcies per venir i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Adéu.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Dos quarts i tres minuts. dos quarts i tres minuts de 12, que quedi clar. Estem ja en aquesta tercera i última part, després de parlar d'aquesta gran novel·la que us recomanem moltíssim. Ara ja amb el torn de participació i trucades, això fins al migdia. 977 15 70 69, 977 15 70 69, però també podeu participar i ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 638 58 99 88. 638 58 99 88. Ves que és fàcil. I de fet ja tenim les primeres trucades d'avui. Bon dia.
Bon dia, Pere.
Jan Papalet.
Avui és un dia bo, Pere?
Sí?
Avui a les 7 donen al camp del Barça el Real Madrid de fèmines.
Ah, bé.
Ja podrem anar en terra del Madrid. Vinga. Però després, a la nit, com que juguen els dos Madrids, a veure si podem anar amb un altre enterro.
Ah, estaria bé, estaria bé.
Oh, jo tinc unes ganes d'enterrar el Madrid, macho. Ah.
De totes les categories, eh, veig, Jan?
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Quina cançó posem avui?
Comencem a animar la cosa, Pere.
Vinga, què vols posar?
Mira, Clodomiro el Ñajo, de los Palacabina.
Clodomiro el Ñajo.
Sí, que la tens, sí.
Sí, ja sé quina és, ja.
Sí, ja te l'he demanat jo, ja.
Molt bé, doncs vinga, això ho farem.
I demà tens cinema o no tens cinema?
Demà tenim cinema, sí, com sempre. Bueno, com i sempre. Moltes altres més coses.
Molt bé.
Molt
sí,
bé.
Sí, perquè ara veig que s'està posant bé, Ràdio i Televisió Vendrell.
Sí, 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 a tope, a tope.
Tenim,
a tope.
Ho teniu tot més animat i canviat, no? Sí. I ara sí que val la pena escoltar-se bé,
Doncs vinga.
Sí, home.
Gràcies, Jan.
Bueno, doncs demà tornem-hi.
Vinga, fins demà. Que vagi molt bé.
Jo sempre et donaré el crit de visca tots els calxeus i calaixeres i la cuina.
Visca, que no falti. Gràcies, Jan, gràcies. Adéu, adéu. Bon dia.
Bon dia, estimat.
Maria Dolors.
Hola, tresor.
Què dius?
Molt bé.
Sí, tot bé?
Sí,
tot bé, tot bé, i tant, i tant.
Avui solet, nuvolet, les dues coses.
Sí, ha començat molt bé el dia, ha començat amb molt de solet i tal, però s'ha anat com mig tapant. Ja ho deia el Marc que passaria això.
Sí.
Ja ho deia,
la
sí.
La meva nena ja em va trucar i bé se va arribar bé a Egipte, i també, de moment s'està bé, no fa bon temps, no fa massa calor tampoc.
Bé.
S'està bé.
Molt bé.
I ja, millor, perquè, clar, hi havia tantes huelgues allà a l'aeroport de, dels vols d'Alemanya, però el d'ella no. El d'ella de moment...
Fantàstic. Bé. Molt bé, doncs que disfrutin de...
5 hores de avió, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, que disfrutin del viatge, doncs.
Però bueno, la qüestió és que ha arribat bé.
Això, és important. Molt bé.
Que s'ho passi bé i a la setmana que ve, quan torni, també que no hi hagi huelgues ni res.
Exacte, això és, això és.
Bueno, estimat,
molt bé.
Jo canvio d'Egipte a París.
Vinga.
Posa'm la cançó de la Paz Vega.
Vinga, de París.
A París, una de les meves romàntiques.
Molt bé, és molt xula, sí, és molt xula. I ara fa dies que no l'escoltàvem. Molt bé, doncs vinga, sí. La preparo.
I té una veu tan maca, també.
Sí, canta molt bé.
I bueno, i ja fins demà.
Això,
vale?
Demà hi tornarem.
Això mateix, petonets i abraçades.
Gràcies, igualment. Que vagi adéu, molt bé. Adéu, Maria Dolors, adéu. Bon dia.
Bon dia, carinyo.
Ei, Montserrat.
Hola.
Com va això?
Bé.
Sí, tot bé?
Bé. Avui estàs bé?
Avui estic bé, sí, t'agrada avui la camisa d'avui?
Avui estàs bé. Ahir anaves massa fosca.
Ja, és que és això, tota la meva roba és fosca, mira. He de fer, doncs, fer canvis d'armari, he de fer canvis d'armari.
A mi m'hi posa cosa clara.
Sí, sí, sí.
Que ve un bon temps i és qüestió d'estar ben clar.
Sí, 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 he de fer canvis d'armari. A veure si ara que ve l'estiu...
Ah, a veure.
Quan fem el canvi d'armari d'estiu hem de renovar
ja
una mica...
A treure el que no em va.
Doncs vinga, mira, potser mira, tot és parlar-ho, tu. Molt bé.
Vale, d'acord, carinyo. Bueno, a mi me poses una de les meves, ja no
vinga.
Dic res.
Vinga, doncs buscarem alguna de ben xula, i tant que sé.
Vale, d'acord, carinyo.
Gràcies.
Fins demà,
una abraçada. Igualment. Adéu. Aquestes primeres trucades al 977 15 70 69, però també recordem-ho, missatges de WhatsApp al 638 58 99 88 o també al correu electrònic, que no està de més. calaixera@rtv-alvendrell.cat. Carlos Mejía Godoy i los de Palacagüina. Aquesta cançó divertida, com acostumaven a fer aquestes formacions, no sé si encara existeixen. Clodomiro el Ñajo.
Vive Clodomiro Arteaga, a quien le dicen el Ñajo. Clodomiro es entenado, como bien lo sabes vos. Del celador mal pagado de la farmacia de Cleturros.
del celador mal pagado de la farmacia de Cletourros. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio?
Voy a ver un partidito allá por el cementerio.
Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida?
me defiendo como gato panta arriba.
En la farmacia surtida del mentado Cletourros tiene Bretis Clodomiro, es el cachimbe boy. El boticario sin dientes a la calle lo mandó. Oigan amigos presentes lo que al Ñajo le pasó.
Oigan amigos presentes lo que al Ñajo le pasó.
A ver Clodomiro, mi patroncito, andate a la ferretería y me compras una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. No, tenés que apuntarlo porque si no se te olvida. No se me olvida, patroncito. Yo tengo un truquito para que no se me olvide.
¿Cómo es el truquito?
Le pongo musiquita.
¿Cómo que le pones musiquita?
Oiga, una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón.
Una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde va tan serio?
Voy a ver un partidito allá por el... Una libra de clavos y un formón.
Una libra de clavos y un formón. Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida?
me defiendo como gato pan. Una libra de clavos y un formón.
Una libra de clavos y un formón.
Clodomiro, como siempre, en la calle se topó con su cuate Pico el Liendre, que es un gran vacilador. Clodomiro por vergüenza la estrategia transformó y en vez de la cancioncita solo la música chifló.
Y en vez de la cancioncita solo la música chifló. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio?
Voy a ver un partidito allá por el TNT.
Asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida?
Me defiendo como gato pan.
Cuando a la ferretería el Ñajo llegó por fin, le preguntó el dependiente, ¿en qué te puedo servir? Clodomiro muy tranquilo de su truco musical, le silbó la cancioncita con toda seguridad.
Le silbó la cancioncita con toda seguridad.
Esto es lo que vengo a comprar, oí.
Bueno, pero ¿qué significa ese silbido, hombre? Rápido, que estoy muy ocupado.
Yo qué culpa tengo si no entendés nada. Te lo voy a barajar despacito, al suave, oí.
O me decís lo que querés, o te saco a puñetazo limpio de aquí de la ferretería, viejo tonto.
Es que ya me llevó el diablo. Fíjate que yo me acuerdo bien de la musiquita, pero se me olvidó la letra.
Clodomiro, Clodomiro.
¿Qué fue, papá?
¿Para dónde vas tan serio?
Voy a ver un partidito allá por el cementerio.
Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida?
me defiendo como gato panda.
Cançons com aquestes ja no se'n fan, eh? Perquè té una pila d'anys aquesta cançó de Carlos Mejía Godoy con los de Palacagüina. Carlos Mejía Godoy, quin gran, con Clodomiro i Ñajo, aquesta cançó que ens demanava el Jean Papalet. En alguna altra ocasió ja ho havia fet.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
És una cançó molt maca, realment. Ara feia dies que no ens la demanava la Maria Dolors. Molt romàntica, com sempre. Passió en Vega, París.
Suena una canción como una señal por casualidad. Un vuelo para
dos. Tú buscas calor, yo busco unas manos que calentar, que acaricien mi corazón. No cabe dudar, vamos a beber todo de una vez. No temas, va a salir bien. Gira tú, tío vivo, y giro yo su vida en él. Quiero llevarte a París para bailar un vals a la luz de la luna. Quiero llevarte a París y pasear cogiéndote de la cintura. Quiero llevarte a París y ver llover hasta morirnos de amor, para que nunca te olvides de mí. Quiero llevarte a he visto tu sombra rozando mi piel, y en tu mirada, verdad, las primeras luces del amanecer bañan toda la ciudad. Es tu corazón el color, yo el pincel de un se ve. Gira tú, tío vivo, y giro yo su vida en él. Quiero llevarte a París para bailar un vals a la luz de la luna. Quiero llevarte a París y pasear cogiéndote de la cintura. Quiero llevarte a París y ver llover hasta morirnos de amor, que nunca te olvides de mí. Quiero llevarte a París, quiero llevarte a París y ver llover. Quiero llevarte a París y pasear.
divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
Cançó més maca, aquesta de Passion Vega, París, que ens demanava la Maria Dolors. Més trucades, una altra connexió, de fet, el 977 15 70 69. Bon dia.
Bon dia.
Hola, Carme.
Hola.
Com estàs?
Carme.
Molt bé. Com va això?
Bé.
Sí, tot bé?
Bé,
me n'alegro.
Com ara, sempre dic el mateix.
Exacte, no, ja m'agrada això. Saps que ho estic utilitzant jo ara, això? De veritat, eh? Quan a vegades em pregunta, dic, bé, sempre com ara. M'agrada, m'agrada, m'agrada aquesta manera d'expressar-ho.
Bueno, escolta'm, digues. Tens una sardana que se'n diu Somnis?
La busco. Somnis.
A mi m'agraden molt les sardanes. I aquesta, sí. Mira, no sé, si no trobes, poses una altra.
Val, bueno, buscaré Somnis, eh?
Somnis. Ara, però ara mateix no sé de qui és, vull dir, no...
Vale, la buscaré, a veure si tinc sort i la trobo.
I si no em poses una altra.
I si no em poso una altra, sí.
Que a mi m'agraden molt les sardanes.
Doncs va, intentarem trobar aquesta, a veure si la trobem. Segur que sí.
Doncs mira, molt la dedico bé. Per tots els meus cosins bargallons.
Doncs vinga, per tots els bargallons del Vendrell.
Bargallons.
I del món mundial. Fantàstic.
I per tots aquí, i tots aquí li agraden les sardanes.
Gràcies, sí, tant que sí. Moltíssimes
doncs,
gràcies.
Bueno,
molt bé, Carme.
Vinga,
que
bon
vagi
dia.
Bé, bon dia, adeu, bon dia. Adéu. Doncs vinga, una altra petició musical que també posem a la llista i ara li anem a buscar. Mentre això, esperem encara més trucades, perquè encara és possible que ens seguiu trucant, perquè encara ens queden 10 minuts per les 12. Oh, oh, i da. 977 15 70 69. Missatge de WhatsApp igualment al 638 58 99 88. Bon dia.
Pere, bon dia.
Hola, Carme, Maria Carme. Què dius?
Mira, espera't un moment, que l'està buscant el Joan.
Ai.
Espera.
Alguna cançó?
La Barbara Streisand.
Sí.
La Barbara Streisand.
Sí.
Te vai bebere, que és de la pel·lícula que va fer amb el Robert Redford.
Va,
te vai bebere.
Te vai bebere. Doncs vinga, la busco. No? Fantàstic.
D'acord.
Molt bé, molt bé.
Tots vosaltres, eh?
Doncs de part teva, de part vostra, vaja.
Val.
Gràcies, Joan.
No, espera, que si no...
Sí, no, anava a dir, passa amb la Carme, passa amb la Maria Carme.
Bueno, l'altre dia vaig veure el diumenge, vaig sí. veure una, bueno, d'aquello que feu, que després ho repeteu.
Sí.
I llavors va ser aquella que feia, que, o sigui, que era una miqueta tartamuda.
Sí,
era,
sí.
La Palmira. I portaves la camisa aquella, i allí estaves més bé.
Sí?
Perquè saps per què?
Perquè
era blanc.
Sí.
I llavors allí ressaltava.
Clar. Ja pot ser. És que saps què passa? Que són molts dies de gravació i això ho fem amb la roba particular. I llavors, clar, no, he d'anar canviant, he d'anar d'això i no tinc tanta roba, jo. Saps
no,
què
no,
vull
però
dir?
Un moment, que l'altre dia em va agradar.
Sí?
Sí. L'altre dia estaves diferent, perquè era la mateixa.
Sí, pot ser. Doncs anirem combinant, a veure, intentaré anar combinant, però ja dic, ara quan hagi de fer renovació de vestuari i d'armari, doncs ja intentaré trobar roba més clareta, que és el que em recomaneu sempre vosaltres. Roba més clareta, això ho faré.
Perquè saps què passa? Que amb la barba i tot plegat, i llavors, clar, t'he de ser colorets que te se'ls ressaltin una mica.
Clar. Doncs vinga, això ho faré. Gràcies pels vostres consells, els agraeixo moltíssim, de veritat. Molt bé.
Al final
sortiré
en l'avantguàrdia.
Ah, sí, segur, pots comptar.
Vale.
Molt bé.
Bueno.
Gràcies, Maria Carme, de veritat.
Adeu.
Una forta adeu. Abraçada. Adeu, adeu. Doncs sí, últimament, la roba i les camises és un punt de debat aquí a la Calaixera. No em desagrada, ni molt menys, i tant que sí. I us intento fer cas. Va, posem més música. Anem cap a les peticions musicals que ens heu fet arribar, en aquest cas la Montserrat, que ens demana una cançó de les seves. I he anat cap a les noves cançons d'en Jean Potis, d'aquest darrer disc, que són cançons actualitzades, noves versions, potser no tan escoltades per tots. I aquesta és ella, aquesta és una d'elles. Potser no és de les més animades, però és una cançó molt xula, per la Montserrat. Noche de Ronda.
Por mi balcón Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna
que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas y que acaban por llorar.
Potis, és el millor, almenys per nosaltres. Aquesta noche de ronda que dediquem a la Montserrat.
Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
Sardana i sardana per posar el punt i final, de fet, per acomiadar-nos. A veure si és aquesta, Carme, perquè... és el títol que he trobat és Somni, eh? Em comentaves somnis en plural, però en aquest cas és Somni. Jo crec que és aquesta. És una sardana d'en Manel Sederra i espero que això, que sigui aquesta, interpretada per la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Gràcies per ser-hi, moltíssimes gràcies per ser-hi de veritat, per escoltar-nos, per mirar-nos. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio. No hi falteu, que passarem llista. Que vagi molt bé. Adéu-siau.